Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
La ciutat.
Molt bon dia, què tal? Com estem? Passant 4 minuts de les 10 del matí. Benvinguts a la ciutat d'avui divendres. És divendres, ja hem arribat a la recta final de la setmana, avui 25 d'octubre, i tenim un programa. Tenim un programa molt cinèfil. El Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, celebrat a Sitges, ha premiat el darrer treball del director calellenc Marc Martínez Jordán. Recordareu que fa uns quants dies vam parlar amb ell a través del telèfon i el vam convidar aquí al plató. Doncs avui és el dia. Avui tenim el Marc Martínez Jordán, amb qui conversarem d'aquí a uns minuts aquí als nostres estudis. És l'entrevista d'avui a la ciutat. Després, a partir de les 11, com cada dia, farem tertúlia. Avui debatrem de temes de ciutat amb el Xavier Arniges, el Xavier Gaset, la Montserrat Casaus i el Jaume Torrent. I avui acabarem amb música de la Katy Perry, aquesta cantant d'èxit americana que avui celebra el seu aniversari. És joveneta, és del 84. Són alguns dels temes que tenim preparats per al dia d'avui aquí a la ciutat, però com sempre fem aquesta hora del matí, cop d'ull a la previsió del temps per avui al cap de setmana. Quim Serra, bon dia.
Hola, molt bon dia. Situació meteorològica anticiclònica, la que tindrem al llarg de les properes jornades, i això ha de garantir un temps en general força estable i majoritàriament assolellat. De moment avui tindrem això, un temps completament radiant, un cel serè durant tot el dia, tant aquest matí com aquesta tarda, i amb unes temperatures que, això sí, aquesta passada nit encara han baixat un palet a prop de la costa, mentre que l'interior del Maresme s'ha mantingut sense canvis. Els valors han anat dels 9 graus cap a l'interior de la comarca i els 13-14 a prop de la costa, per tant, ambient frescot a primeres hores del matí, que contrastarà amb unes màximes que avui pugen lleugerament respecte a les d'ahir, que puntualment podrien arribar als 22 graus. Pel que fa als vents, molt fluixos, més aviat febles, aquest matí sobretot, de component nord-nord-oest. Aquest migdia es faran més variables i aquesta tarda giraran cap a sud-oest, cap a Garbí, lleugerament moderats, però vaja, poca cosa. La situació marítima també ha millorat clarament el seu estat i, tot i que encara hi ha una mica de mar de fons, anirà a menys també a mesura que avanci la jornada, i aquesta tarda predominarà el marejol, petites àrees de maror, però poc importants. La predicció per demà dissabte indica que continuarem com avui, amb un dia radiant, completament assolellat, vents fluixos que bufaran variables del nord-nord-est durant el matí, i de cara a la tarda giraran cap a sud-est, cap a Xaloc, amb vents, amb una situació marítima que estarà tranquil·la, dominada pel marejol a tota la costa maresmenca, fins i tot amb àrees de mar arrissada al matí. I pel que fa a les temperatures, doncs més o menys com les d'avui, les mínimes, les màximes poden pujar un palet, però poca cosa. De cara a demà passat, s'espera que tinguem alguns núvols baixos. Seria petita variació en aquesta situació de temps estable, però en tot cas seran núvols poc importants. Res de precipitacions, núvols que es poden arribar a tapar una miqueta al cel, però en conjunt predominarà el sol de cara a diumenge. I les temperatures màximes, que poden baixar un palet, poca cosa, les mínimes es mantindran més o menys sense canvis. Continuarem amb un notable contrast tèrmic entre la nit i el dia, que d'altra banda és una característica molt típica de la tardor. Els vents de cara a diumenge continuaran fluixos, bufaran de mar cap a terra i la situació marítima es mantindrà molt tranquil·la a tota la costa maresmenca. Dilluns passarà una cueta frontal molt desgastada, aquí només farà que tinguem alguns núvols alts i mitjans i un augment de les temperatures amb vent de Garbí que serà moderat a la costa.
Molt gràcies, Quim Serra. Si avui us heu de moure en vehicle per la nostra ciutat, sapigueu que el carrer en Sant Claver, entre Sant Josep i plaça Sant Telm, inclòs accés al carrer Valle i Bertrina, Escoles Pies i Sant Isidre, està tallat fins la una del migdia. I avui també un tall al carrer Jovara, entre Cap Aspre i Sant Isidre, de 2:45 a 5:45. I si heu de fer servir el transport públic, normalitat a la xarxa de transport, a l'àrea metropolitana de Barcelona no hi ha incidències, segons el Centre d'Informació Transmet, en els diferents operadors. Així doncs, situació tranquil·la a aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. 10 i 9, Nomi Esteve, bon dia.
Molt bon dia, Sònia.
Què diuen avui a Comarca? Avui tenim agenda.
Avui tenim agenda comarcal. Comencem per aquí, per Calella, perquè per recordar, no, que estem plenament dins d'aquest festival Canta al Mar, el Cant Coral Internacional de Calella, i avui es celebren actes. Per exemple, aquells que vulguin poden anar avui a les 5 de la tarda a la plaça de l'Església al concert de les corals participants. A les 7 hi haurà també un altre concert, en aquest cas a la plaça de l'Ajuntament, i a les 9 a la Sala Mozart hi haurà la competició de pop i jazz, que quan vaig anar a la roda de premsa diuen que serà un dels actes més divertits i més especials d'aquesta edició. Per tant, convidem a tothom a anar-hi.
Mira, jo haig de dir que el nivell és tan alt, són unes corals tan bones, que de veritat que val la pena escoltar-ho. Que ningú s'ho perdi si pot.
És que són professionals, eh?
No,
és
totalment.
Això que t'apuntes a la coral
totalment.
Del barri.
A més, és que aquests dies, ahir, per exemple, jo anava caminant pel carrer Església i tenia davant uns nois d'una coral que anaven cap a la Sala Mozart i anaven assajant pel carrer, caminant. És deliciós,
és
de debò.
Sí, doncs sí. Això, i a un roda de premsa ho vam posar de molt bon veure aquest concert a les 9 de la nit. Per tant, convidem a tots
molt
aquells
bé.
Que hi vulguin. L'entrada és gratuïta. Sí, a les 9 de la nit, a la Mozart. Després, a Malgrat, tenim actes per avui. Hi haurà la presentació del llibre Satèl·lits de l'Hisenda de Solsona, edició Males Herbes, a càrrec de l'autora i Jordi Ferrer, amb música de Paul Fuentes. Tot plegat serà avui, el divendres 25 d'octubre. A les 8, organitza la Barretina Vermella a la travessera del Mercat 5, al primer pis de Malgrat de Mar. I a Pineda tenim una premiere del film En la nit fosca, del director pinedenc Raimon Miranda, amb l'assistència del director, actors i tècnics del film. És un drama poètic de gènere fantàstic, filmat íntegrament a Pineda. Per tant, aquells que vulguin, doncs, divendres, nit de premiers de cinema, al carrer Progués, número 20, a l'Auditori de Pineda. I durant tot el dia, avui, Arenys. Ja vam parlar la setmana passada, o fa 2 setmanes, continua la jornada dels calamarenys al mercat, que és una jornada gastronòmica al mercat municipal, on paradistes i restauradors de la vila oferiran, doncs, tapes fetes amb calamar, dolços, vi, cava i cervesa
per als
populars. Molt bo, tots aquells que vulguin poden anar cap al mercat d'Arenys de Mar. I de cara a dissabte, demà, doncs, a Arenys de Mar també es fa l'acte Ajuda'ns a crear un escape room, i es fan diversos tallers amb l'objectiu de que els nens ajudin a preparar tot el decorat i material que es necessita per dur a terme l'escape room que faran per Halloween o la castanyada.
Molt bé.
I després aquí a Calella a les 11 es fan contes per infants amb la castanyada. A les 11 a la Biblioteca de Can Salvador es llegiran contes, doncs, en relació a la castanyada per als més petits. I a Pineda es torna a representar l'obra Abans ningú deia t'estimo. Serà demà 26 d'octubre a les 7 amb la companyia del centre, muntatge basat en els testimonis dels fills i les filles dels polítics independentistes, doncs, que ara són a la presó. Es va estrenar, crec que no se recordo, a mitjans de maig o així,
sí.
I ara l'han tornat a reprogramar. Per tant, una bona oportunitat per a aquells que hi vulguin. I també durant tot aquest cap de setmana podreu gaudir de la Fira Ferroviària de Mataró en el Tecnocampus aquest any. Com cada any, doncs, la capital maresmenca celebra l'arribada del primer tren a la península Ibèrica amb la Fira Ferroviària. Trobareu estants, mostres de maquetisme ferroviari i un recorregut a tren a escala que sortirà des de la Renfe de Mataró fins al Tecnocampus, i aquells que hi vulguin, doncs, hi poden assistir. L'entrada és gratuïta i poden assistir el dissabte de 10 a 9 de la nit i diumenge de 10 a 2.
Hi ha molta gent aficionada, als trens.
Exacte, i més aquí al Maresme.
I tant.
Recorregut que vam fer. I també recordar, doncs, que dissabte sortiran dels apartaments Toica els autocars de l'Assemblea a les 3 de la tarda per anar a la manifestació de Barcelona. El preu del tiquet és de 10 euros i es pot aconseguir al local de l'ANC Calella per la Independència, al carrer Bruguera, número 114. I de cara a diumenge, és que tenim un cap de setmana
complet,
comarca. Diumenge és dia de teatre de tota la comarca, Tordera, a les 6 de la tarda s'interpreta el Rei Lear, al Teatre Clavé. La durada de l'obra és d'1 hora 40, el preu és de 20 euros i l'organitza la companyia Talaia Teatro. El preu de l'anticipada és de 18, Taquilla 20, i els socis del Teatre Clavé poden adquirir l'entrada per 14 euros. A Pineda es tornarà a interpretar a les 6 de la tarda l'obra Abans ningú deia t'estimo. A Pineda a la mateixa hora es farà un espectacle familiar, Berta la Caputxeta, a l'Auditori. Per tant, aquells que vulguin és el preu de 5 euros. I aquí a Calella, l'Orfeu Calallenc es representa un altre cop a 6:45, Salutípia, a càrrec de la Joventut Artística.
La branca jove de Joventut Artística, els més
joves. I acabo amb un apunt, perquè també durant tot aquest cap de setmana, Argentona celebra el cap de setmana forestal, amb jornades pedagògiques a la Font Picant d'Argentona, dins l'àmbit forestal, en què els arbres i els boscos seran els protagonistes.
Doncs vinga, cap a Argentona, aquells que estiguin interessats. Tens planillo aquest cap de setmana, Naomi?
Descansar.
És un molt bon plan aquest. Molt bé, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
I si entrem al web radiocalella.cat, com a destacades, l'Ajuntament de Calella guarda un minut de silenci per les víctimes dels aiguats. Òmnium, que organitza una segona sessió del taller de desobediència civil. I, com deia la Naomi, fa uns moments, Calella per la Independència, que ofereix desplaçament per la manifestació d'aquest dissabte. Són alguns dels temes destacats avui al nostre espai web. I si ens fixem en les portades de la premsa d'avui, en fem un repàs també ràpid, com sempre fem a aquesta hora. Diu el Punt Avui, recerca infructuosa, intensifiquen la recerca i al port de Tarragona apareix el cadàver d'una de les 5 persones desaparegudes pels aiguats. 40 anys tard, les restes de Franco exhumades i traslladades a un cementiri. És un dels temes que posa en portada al Punt Avui, diu el periòdico, també a la seva portada, fins mai més, fi d'una ofensa històrica 44 anys després, la democràcia es dignifica al treure Franco del Valle de los Caídos, on estan enterrades milers de víctimes del dictador. I a la portada de La Vanguardia també, òbviament, avui és el tema que inunda totes les portades de la premsa. L'exhumació de Franco conclou 40 anys, 44 anys de culte al dictador. I la caiguda d'activitat de la indústria catalana pesa sobre l'ocupació. I dels diaris que es publiquen al conjunt de l'estat espanyol, també a la portada, l'exhumació de Franco, Franco fuera del Valle de los Caídos, diu avui a la portada al diari El País. I El Mundo, que també té a la portada l'exhumació de Franco i que el govern treu Franco del Valle de los Caídos i ja prepara noves exhumacions. Són temes destacats avui a la premsa, 10:16, fem una pausa i avui als nostres estudis el director de cinema calellenc, Marc Martínez Jordán. Fins ara!
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
100 regals per als 100 primers.
Com?
Sí, 100 regals per als 100 primers clients de la nova botiga Gisc. A més, sortejos, descomptes especials i moltes sorpreses a la festa d'obertura. T'ho perdràs?
Obertura el 2 de novembre de Gisc Santa Susana. Espai Susana, al costat del Carrefour. Carretera Nacional 2, quilòmetre 673,61. El 2 de novembre. Gisc, escandinaus en descans i llar.
Al Frankfurt La Riera ampliem la carta. Vine i tasta les nostres novetats com els entrepans elaborats amb pa de coca i els cargols a la llauna. Plaer gustatiu a riuades. I no t'oblidis de les especialitats que ens han fet guanyar la confiança de tanta gent. Les patates braves, la paella casolana que fem a diari, els entrepans de sempre i un munt de coses més. Tant per beure com per menjar. I ara al Frankfurt La Riera també pots gaudir d'un esmorzar de brasa amb torrades i all i oli. Tot això i més en un agradable i familiar ambient a la nostra terrassa. Frankfurt La Riera, a la Riera de Capaspre, Calella. El teu punt de trobada.
InLingua. Cursos totalment subvencionats per a treballadors de tots els sectors, autònoms i fixes discontinus. Cursos subvencionats al 100%. Anglès A1.B. Inici 5 de novembre. Anglès B1.A. Inici 2 de desembre. Ofimàtica bàsica. Inici 18 de novembre. Comptabilitat. Inici 10 de desembre. Photoshop. Inici 4 de febrer. InLingua. Cursos totalment gratuïts. Places limitades. Informeu-vos-en ara mateix dels dies i horaris de cada curs.
InLingua, carrer Bruguera 275, Calella, i al web inlinguacalella.es. InLingua, cursos totalment gratuïts, amb el suport de
Generalitat de Catalunya, Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya,
Pime Coneixement i Ministeri d'Empleo i Seguretat Social.
Xacolí Euskal Taverna, especialitat en pinxos d'autèntica recepta basca. I atenció al nou horari i a les noves propostes culinàries per aquesta tardor. Des del 12 d'octubre, dijous i divendres obert a partir de les 8 del vespre. Dissabtes i diumenges obert des del migdia amb menú de plats bascos. El menú de plats bascos, la nova proposta de Xacolí Euskal Taverna. Carrer Creus 6, Calella. Informació i reserves al 626 04 77 20. També ens trobareu al Facebook.
Ràdio Calella.
Segueix-nos, comparteix.
facebook.com/radiocalella.
Twitter@radiocalellatv. Participa.
El vam tenir fa pocs dies a través del telèfon quan just acabava de rebre un premi del Festival de Sitges i vam quedar que vindria aquí als estudis de la casa. Marc Martínez Jordán, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
El director calellenc premiat recentment al Festival de Sitges per al teu últim treball que es diu Tu último día en la tierra.
Sí, exacte.
Que et premien a Sitges, és del més important que li pot passar a un director.
Quan estàs rodant diguéssim, peces audiovisuals de gènere fantàstic, sense ficció, terror, sens dubte sí que és el més important que pot passar, perquè bàsicament el Festival de Sitges és el festival de cinema fantàstic més important del món, llavors estàs una mica com...
És el més important del món?
Sí, està oficialment declarat com el més important del món. Uh-huh. De fet, els curtmetratges que guanyen a la secció oficial, no en el nostre cas, però sí a la secció oficial, directament passen a competir, diguéssim, per entrar als Oscars. O sigui que és un festival que també és qualificador dels Oscars, està dintre dels festivals mundials, ja no només de cine de gènere fantàstic, uh-huh. Ja estan, diguéssim, dintre dels més importants també.
Uh-huh. I com hi arribes tu al Festival de Sitges?
Bé, bàsicament, arribo primer, el 2013 em van seleccionar un curtmetratge i vulguis o no, pues, d'alguna forma els del festival ja coneixen una mica la teva feina i tal, i després ja, pues, quan ja tens altres coses que has rodat, pues, diguéssim, tens una via comunicativa en la qual pots contactar amb ells, els dius, mira, tinc això, no sé què, a veure si creus que podria encaixar al festival. Ara, com arribar a guanyar el Festival de Sitges, això ja és, diguéssim, és un camí impossible de desminar, perquè bàsicament... És un curtmetratge que va començar amb fet amb molt pocs recursos.
Bueno, de fet, estava llegint jo 500 euros.
Sí, en total. Sí, sí.
500 euros? Són pocs diners, no? Mira, ara veiem estem veient és el tràiler, sí. No? D'aquest curt.
Sí, exacte.
Sí, sí, és el tràiler. Mm-hmm. Que va d'un home llop. D'un home llop...
D'una guineu, sí, però sí.
Sí, no? Aquest és el protagonista, no?
Sí.
És el protagonista i que persegueix en aquesta noia...
Sí. Bé, és la història, bàsicament és la història com de, diguéssim, d'un personatge que a partir d'una organització, diguéssim, criminal, que organitza viatges al passat, viatja just al dia en què la seva dona pues, morirà en un atemptat terrorista. I bueno, el que evidentment intenta pues, és evitar que això passi, intentar reconfigurar el present a partir d'alterar el passat i a partir d'aquí pues, es descobreix una trama que no puc explicar, però que bueno, que és un curtmetratge que té com un toc molt nostàlgic, i a la vegada és una tragèdia, però és una tragèdia molt còmica, perquè ja pots veure el personatge que l'hagués passat de guineu també, i és com, no li veus la cara en cap moment, no? I al final pues, acabes veient com una persona disfressada. I juguem una
però
mica...
Però al final se li veu la cara o no?
No, juguem no. És un exercici de cinema en què moltes vegades preferim com no ensenyar una cara, però perquè la gent d'alguna forma s'identifica amb el personatge, saps? Yeah. Com a vegades quan veus una cara en una pel·lícula sí que et pots identificar amb el protagonista, però acabes veient una persona. Mm-hmm. Aquí d'alguna forma veus una caricatura I ens semblava un exercici molt interessant que cada persona, diguéssim, fes l'exercici d'implicar-se en el personatge, no? De portar-hi una mica d'humanitat per part de l'espectador. I crec que ens funciona bastant, perquè al curt hi ha molta gent que s'emociona, hi ha molta gent que riu moltíssim també, és a dir, és un curt en tots els aspectes molt, molt empàtic.
El teu premi ho tenia apuntat per aquí, és el Brigadum, no?
Sí, exacte.
De Paul Naschy.
Sí.
Sí, parlàvem de 500 euros, d'un pressupost de 500 euros. Això són molt pocs diners, no?, per una producció audiovisual.
Sí, sí.
Qualsevol documental que vagis a gravar ja val molt més que tot això, no?
Sí.
Com t'ho has fet? Com has estirat aquests diners com un xiclet?
Bueno, bàsicament, el principal culpable és l'Àlex Maruín, que és el productor, sí. que és un actor bastant conegut també i que som amics, i és el primer amb el que em vaig reunir i vaig dir, mira, jo crec que no tenim molts diners, ens diuen que no ens guanyem molt bé la vida de moment, però sí que podem invertir una quantitat, encara que sigui petita, per intentar fer un exercici de ficció que sigui pues, no només a partir d'un guió que crec que és bastant original, sinó intentar com que l'originalitat també, diguéssim, es traslladi a la forma de rodar-lo. I vam estar com els dos treballant i va estar fent molts esforços també i al final pues, el pressupost van ser crec 350 euros de rodatge i 150 euros més de distribució en festivals i tal i que s'ha d'invertir. I és, ens agradaria evidentment tenir més pressupost per rodar, però sí que és veritat que d'alguna forma t'obliga com a ser més creatiu i t'obliga com a concebir el cinema d'una forma diferent.
Clar.
No defenc el fet que la gent hagi de rodar així, però sí que és veritat que si ho planteges com ho vam plantejar nosaltres, que eren al final tres persones rodant el curtmetratge, uh-huh. i som amics i al final és veritat que després els premis que hem guanyat pues, es reparteixen econòmicament entre tots, doncs sí que és una forma sana de poder rodar i de fer un curtmetratge que després ens ha portat moltes sorpreses.
Heu gravat amb càmera, heu gravat amb mòbils...
Hem gravat amb càmera i amb una càmera bastant decent i sí que és veritat que normalment en un rodatge d'aquestes característiques, quan no tens molt de pressupost, el que més, diguéssim, costa és com alquilar la càmera, no? Llogar-la. Però en aquest cas al director de fotografia li devien un favor i llavors li van deixar una càmera, ens la van deixar dos dies. Llavors a partir d'aquí així pots justificar el pressupost del curtmetratge. Tampoc és una cosa que no és, diguéssim, una informació que nosaltres sempre diem, és a dir, no ens agrada dir que el curt ha costat això, perquè sí que és veritat que sembla que a vegades estiguem com limitant estiguem justificant les limitacions del curtmetratge. Uh-huh. Però sí que hi ha molta gent que es pensa que ha costat molt, molt, molt més i hi ha gent que, evidentment, que no ens pregunta mai el que ha costat i jo també penso que si haguéssim tingut més diners, crec que el resultat no hagués sigut molt diferent del que tenim ara. A nivell de com van concebir la història, amb aquests tocs tan còmics...
Està clar que la creativitat no es compra amb diners, no?
Exacte,
és a dir,
sí.
Un pot ser molt creatiu,
exacte.
I tenir molt pocs diners a la butxaca i ser molt poc creatiu i tenir-ne molts, no? Però el resultat, a fi de comptes, és el resultat fruit de la creativitat,
sí,
no?
Sí, totalment. O sigui, defenem un cinema... De fet, ja és com algo ja quasi que semblaré aquí com que vine aquí com a redefinir el cine, però bàsicament nosaltres sempre amb les limitacions que tenim pressupostàries i veient que és molt complicat guanyar diners en la societat en la que vivim i més guanyar diners i que et sobrin per rodar coses, defenem moltíssim el cine que es vagi en idees originals i que els medis en què es facin siguin millors o pitjors no justifiquin la qualitat definitiva d'una obra, sinó que
clar.
Sigui com el guió, la idea que hi ha i l'originalitat per mi és com el cine que vull fer i, bueno, i amb tot l'equip que tinc també, l'Àlex Maruny i el Lluís Riera que és el director de foto, el que portava la càmera doncs aconseguim molt el cinema així i jo crec que és el que ha fet aquesta aposta tan arriscada dir, el nostre curtmetratge es basa en l'originalitat, és el que ens ha fet també una declaració d'intencions i ens ha comportat també tants d'èxits.
Perquè per aquesta pel·lícula, per aquest curt, vaja, Tu último día en la Tierra, quantes persones hi heu treballat?
Tres i una tarda érem quatre.
I en quants dies heu rodat?
En dos i mig. Hi havia moments en què la càmera estava gravant sola i tot l'equip estava davant de càmera. O sigui, era surrealista, però...
Perquè tu també hi surts?
Bueno, sí, jo hi surto, sí. Ah. Surto disfressat dos vegades.
Val.
Sí.
És un dels que tira tiros.
Exacte. No sóc el que dispara, sinó sóc el que aprova el disparo. Ja,
i també... Perquè hi ha dos francotiradors,
exacte.
No?
Exacte. I també sóc el que surt un personatge que és una guineu blanca, que també sóc jo. Ja. I a partir d'aquí, pues, evidentment no vull treure la feina a cap actor, però sí que és veritat que eren papers que eren relativament senzills d'interpretar.
Home,
i...
ja, no ets el primer director que es posa també davant de la càmera,
que va.
Menys,
i és una exercici interessant també, perquè entens també el complicat que és moltes
clar.
Vegades estar allà davant de càmera i moure's bé i moure's amb lògica i tal. Uh-huh. Però sí, sí.
Un festival com el de Sitges, a banda del prestigi que et dona per als premis que hi pot recollir, suposo també que és un bon moment per fer contactes. Sí. El món del cinema, el món de l'audiovisual, és un món de contactes? És a dir, un va pujant escalons o escaletes, no tant per la seva creativitat i el seu bon fer, sinó per tenir bons contactes?
Jo, per la meva experiència fins ara, crec que sí. Hi ha persones que han estat en el moment adequat i han conegut la persona adequada. Hi ha persones que tenen moltes idees, que tenen molt de talent, però per circumstàncies de la vida no han estat en aquell moment en què han conegut la persona adequada, perquè sí que és veritat que moltes vegades els contactes no només es basen en que coneguis algú que estigui com col·locat en un lloc en què et pot donar oportunitat, sinó que tens que trobar la persona amb la qual t'entenguis, no? Sí, sí. I amb la qual, com el cine és una indústria, però també és una art creativa, per dir-ho d'una forma, hi ha com aquesta part en què has de trobar aquella persona que entengui també la forma en què treballes, el tipus d'històries que vols explicar i que hi aposti per allò. Jo, afortunadament, contactes n'he fet, evidentment.
De fet, ens ho vas explicar per telèfon, que havies en aquesta, en aquesta última edició, havies fet algun contacte?
Vaig conèixer dues persones. Passa que, clar, vaig conèixer el Sam Neill, que és un actor molt mític que surt a totes les pel·lícules de Jurassic Park, que em va felicitar pel premi i tal, i li vaig donar la targeta perquè veiés el curt. M'agradaria pensar que en algun tipus de realitat paral·lela estarà veient el curt, però bueno, i després vas conèixer un director que ara també està rodant blockbusters i que va rodar l'última pel·lícula de Star Wars, que és el Colin Trevorrow, i també el mateix, vam estar parlant del curtmetratge i tal, i com que ja havia rodat una pel·lícula sobre viatges en el temps, però vam estar com debatint mínimament sobre la lògica dels viatges en el temps i com el cinema realment no tenia cap tipus de sentit els viatges en el temps perquè les lleis físiques no funcionaven. Uh-huh. I en aquest sentit, doncs, ja diguéssim, contactes més realistes, però sí, hi ha productores que s'interessen per la feina i d'alguna forma t'escolten, no? Escolten les idees que tens, escolten si tens més idees de pel·lícules, quins projectes estàs treballant, etcètera, etcètera.
Mira, aquí veiem... ens pots explicar exactament a què pertany?
Uau, això és un videoclip que vaig rodar amb un cantant que es diu Katie Kane, que canta música trap, i bé, bàsicament el videoclip va ser un exercici de ciència-ficció post-apocalíptica que vam rodar bàsicament amb el mateix equip amb el que vam rodar el videoclip, i la veritat és que el resultat va ser a nivell visual i a nivell de resposta a YouTube va estar bastant bé.
S'estimen molt aquesta parella, veiem.
Sí, s'estimen bastant. S'acaben de conèixer feia una hora, però bueno, l'amor surge així.
Se'n diu arribar i moldre.
Sí, sobretot si ets cantant i ets famós, bàsicament. Diguéssim, està, és més convencional a nivell cinematogràfic, però sí, també aquest tipus d'exercicis, de videoclips, doncs, també ajuden a convèncer els productors que d'alguna forma doncs, pots rodar de forma més convencional, no?
I suposo també que és una bona manera per anar sobrevivint, no? Perquè,
sí.
Perquè ara, en el moment en què et trobes tu, vius o sobrevius?
Totalment sobrevisc, o sigui, em llanceu enmig d'una selva, em ficava Supervivientes i crec que guanyo el concurs. Jo i els meus companys de rodatge guanyem el concurs de Supervivientes, passa que no ens deixen entrar perquè no som coneguts, però,
yeah.
Però sí, és complicat. Normalment és una indústria molt desequilibrada, hi ha gent que viu molt bé i hi ha gent que no viu bé, que sobreviu, bàsicament.
Mm.
I la diferència d'un estat a l'altre, moltes vegades, doncs, és un projecte que... o una sèrie de projectes que vas agafant i que et paguen. En aquest cas, jo quasi tot el que faig, curiosament, tot el que faig una mica per amor a l'art, que és com aquest curtmetratge i els curtmetratges anteriors, són els que més beneficis m'han portat a nivell professional. Però quan he fet feines per als diners, no m'han portat tant benefici professional a nivell de contactes, de que la gent em conegui, de repercussió mediàtica.
L'altre dia ho comentàvem amb l'entrevista que et fèiem amb la meva companya, amb la Dolors Lleuri, per telèfon... Podem dir que el Marc Martínez no és profeta a la seva terra? Ho dic perquè... Com és que no es passen els teus treballs aquí al poble? Se n'han passat algun que no te sapiguem?
Crec que quan tenia 15 anys crec que...
I ara en tens quants?
Ara en tinc el doble. En la meitat de mi vida...
Ho dic perquè recordar... també hi ha un festival de cinema aquí, no?
Sí, sí, sí. No, sí, sí.
El Calella Film Festival.
Sí, jo conec molt el Jonathan, que ara crec que malauradament ja no està en el festival.
No, aquesta última edició em sembla que
però
no
sí que vam quedar diverses vegades i vam parlar. Sí, és veritat que no tenen secció de curtmetratges, que això és una cosa que sisplau, canvieu-la.
Però sí que tenen una secció, tenen una secció de low budget, no? De,
sí, exacte.
De baix pressupost,
exacte,
no?
Exacte, sí. Passa que ara ja és només per pel·lícules i llavors tenen, yeah, tenen una duració mínima de, no sé, m'invento, però potser de 60 o 70 minuts. Uh-huh. Sí que és cert que jo he dirigit una pel·lícula, passa que és una pel·lícula de terror, extremadament violenta, i, bueno, extremadament violenta, no vull semblar un psicòpata, però sí que és una pel·lícula en què hi ha molta sang i fetge, i sí, i sí que això, pues, potser de cara al festival, pues, els tirava una mica enrere, perquè sí que el cinema que acostuma a seleccionar és un cinema més, diré, social, de personatges. Però, bueno, tampoc no vull parlar en nom del festival, perquè tampoc, jo a vegades no m'entero de res, llavors... però sí que m'agradaria en el futur participar en una pel·lícula, vamos, i poder fer una presentació en què vingui tothom, els meus pares primer, que són els principals culpables de que em dediqui al cine, però també els meus amics, tota l'equip tècnic, etcètera, etcètera.
Uh-huh. Potser esperes alguna cosa més de la ciutat? Ho dic perquè, clar, jo crec que no tenim, no sé, ara igual em poso en una galleda plena d'aigua, però no sé si tenim algú abans que tu que hagi guanyat un premi al Festival de Sitges aquí a la ciutat. Pues això potser m'ho podràs dir tu, no ho sé.
No tinc ni idea. De fet, no tinc ni idea. I no sé si, jo n'he guanyat 3 al Festival de Sitges,
doncs,
de fet.
Doncs aleshores, i com és que...
Bueno, és... hauríem d'obrir aquí un estudi sociològic. Però no, jo crec que bàsicament el que passa és que... d'alguna forma, jo no sóc una persona que acostuma, diguéssim, com a cridar, a xiar als quatre vientos, sí, als seus,
sí,
èxits.
Sí, sí.
Però soc molt relativista, és a dir, sí que és veritat que...
Que és una persona que t'agrada passar més aviat desapercebuda, no?
Sí, bueno, en el sentit en què relativitzo molt els èxits, sí que per, això és un èxit molt gran, guanyar Sitges, però sí que és veritat com que em queda un camí tan llarg per poder, diguéssim, ser un director de cine amb totes les lletres de la paraula, però... Però sí, sí, no trobo cap explicació. Potser la Montserrat Candini podria fer... Primer podria obrir la sala Mozart d'alguna forma.
Podria estar oberta.
Però que es projectin pel·lícules i coses així.
Home, se'n fan algunes, perquè crec que hi ha el cicle... Ara m'haureu d'ajudar, el cicle Gaudí.
Ah, el cicle Gaudí, sí, exacte.
El cicle Gaudí, doncs, que es passen algunes pel·lícules a la sala Mozart. Per tant, ja tardem a veure...
Podríem fer
el treball
cicle,
del Marc Martínez.
El cicle Calaienx, que és com gent de Calella projectant coses que ha rodat.
No, home, no, llavors, seria genial. Home, premiat amb un festival com el de Sitges, i tant, i tant. Les teves idees, què passa per aquest caparró, Marc, per fer un curt on hi ha una persona que porta un cap de guineu, en fi, què et passa pel cap?
M'estàs fent les preguntes més complicades. No, però sí, hi ha molta gent que m'ho pregunta, realment, perquè sí que és veritat que quan veu el curtmetratge, moltes vegades em pregunten com has tingut el procés, diguéssim, mental per poder arribar a aquesta idea.
Tu quan te'n vas a dormir, què penses? Penses en això?
Penso en moltes coses, per això tinc aquestes ojeres.
Però, una màquina,
però sí que és veritat, jo el que penso, crec que si tingués que dir una com funciona el meu cap, que tampoc, a veure, no és que sigui res de, no és que el meu cap sigui una arma de destrucció massiva, però sí que sóc una persona que consumeix molt audiovisual i llavors d'alguna forma doncs, es queda amb idees de pel·lícules. Jo sempre dic que no existeixen pel·lícules dolentes, sinó que existeixen, diguéssim, pel·lícules que totes les idees que tenen dintre són dolentes, no? Però hi ha pel·lícules que no estan molt ben considerades, que a vegades tenen una seqüència, una escena o una idea que és molt bona, i llavors acostumo a intentar mirar tot tipus de cinema i d'alguna forma, doncs, de forma inconscient, dic, m'acopio bastant, barrejo coses, és com fer un còctel.
Bueno, clar, això, però això passa bé amb la música, no?
Sí, sí, totalment.
Els autors sempre s'inspiren en alguna harmonia, en el cas de la música, en el cas del cinema, suposo que doncs vas agafant cosetes d'aquí, cosetes
exacte,
d'allà, no?
Ara seria boníssim que tingués una persona segrestada a casa que és la que pensa les idees i està escoltant això i està dient, és tot mentira!
No tens ningú, no, segrestat
no,
a casa?
No.
No pensa que sortiràs a les notícies d'aquesta casa, eh?
No, però sí, llavors a partir d'aquí... també, combinat amb la limitació de recursos pressupostaris que tenim, uh-huh, això també t'obliga com a ser creatiu, diguéssim, en un altre aspecte, no? No tant en l'aspecte purament guió, i jo crec que és la combinació de les dues coses. Suposo que també si hi hagués un psicòleg escoltant, pues diria, teníamos que hacer un análisis de todos los traumas del pasado, ¿no? I llavors, a partir d'aquí es podria construir una, diguéssim, un diagrama del meu procés creatiu. Que m'agradaria tenir-lo, i m'agradaria tenir-lo per poder-lo entendre també, perquè les idees van i venen, és a dir, hi ha vegades que etapes de la meva vida que tinc moltes idees i en etapes de la meva vida que penso, el meu cervell s'ha apagat i s'ha acabat tot ja.
Bueno, però això també
són sí,
èpoques,
no? Exacte,
hi ha èpoques
per això,
que un està més brillant
exacte,
mentalment i d'altres
per això,
doncs, que està
per això m'agradaria tenir un diagrama del meu cervell, a veure si entre tots aquí el podem desenvolupar i així vaig entenent en com funciona el meu cap. però estic content amb les idees i ja estic content perquè sorprèn a la gent i d'alguna forma pues, és molt reconfortant també, com a guionista també que soc, continuar treballant i continuar com escrivint, perquè és un procés diari, clar, evidentment les idees hi ha que treballar-les i els guions s'escriuen pues, això, dia sí, dia també, escrivint, descartant coses, etc.
On arribarem, Marc?
Jo he parlat amb la Dolors i he dit, jo un dia vull anar a la Catifa Vermella dels Goya...
No, perdona, t'he de dir una cosa. En aquesta casa que tens persones que confien plenament en que algun dia arribarem a la Catifa dels Goya, jo t'he de dir que les noies de la casa aquell dia et voldríem acompanyar, eh?
Ai, no, i jo... O sigui, tothom no sé que vulgui
nois,
venir...
Però... Tothom que vulgui venir, convidat. Les noies de la casa aquell dia volem acompanyar-te.
I portaré una samarreta amb el logo de Radio Calella Televisió.
Ho dius de debò?
O sigui, ara aquí és una
Pensa
aposta...
Pensa una cosa...
Segon dia em nominant per un Goya, per qualsevol cosa, portaré una samarreta de Radio Calella Televisió.
Pensa que això està gravat i t'estan veient moltes persones, eh?
I si voleu que porti algun altre missatge del pal, Candini, sisplau, volem votar pel Lidl. Ah, no, pel Lidl no, per l'Aldi. Doncs, per l'Aldi. També. Passa que segurament ja estarà construït, llavors no tindrà cap sentit. Hauria de ficar, Candini, volem votar per destruir-lo, sisplau. És broma.
Escolta'm una cosa. No, nosaltres estem convençuts que algun dia et veurem a la Catifa Vermella. I tu?
Home, jo espero que algun dia... Sí, algun dia, però un moment... O sigui, que em vegis per la televisió i no hagi envejecido lo suficiente com perquè no em reconeguis. Saps? Si algun dia passa això... No, però sí.
Bueno, llavors podíem aplicar allò del más vale tarde que nunca, no? Sí. Home, esperem que sigui més aviat que tard, però... No,
sí, nosaltres igualment tenim un fenomen que és estrany, que va també molt connectat amb el cas de que nadie es profeta en su tierra, que és una mica com que el reconeixement... Quan rodem alguna cosa, el reconeixement primer ens ve des de fora... Per exemple, als Estats Units hem estat a 4 festivals que si guanyàvem el festival a Premi Millor Curt entràvem a dintre de la fase de la qualificació pels Oscars, no? I fins que no han passat aquestes coses, no hem començat... Clar, és una cosa que dius, hòstia, vale, és molt possible que no guanyem, evidentment, però... I si...
No, perdona, què vol dir que és molt possible que no guanyem? Des del moment que estàs allà... És
no,
perquè...
sí, però festivals de 8.000 curtmetratges i som l'únic representant català, espanyol, com li vulguis dir. A vegades, fins i tot, hem sigut l'únic representant europeu d'un festival i estàvem allà assentats i dic, bueno, és que si guanyem, de cop i volta entrem dintre la carrera dels Oscars, saps? Era com una cosa... I dic que és complicat, evidentment, perquè hi ha molta competència, però quan va començar a passar això, pues, d'alguna forma pues, va tenir un efecte eco aquí a Espanya i a Catalunya, també, sobretot. I no és un cas particular, passa normalment sempre. De fet, hi ha pel·lícules catalanes com la d'Estiu del 93, que fins que no va guanyar Berlín, crec, el Festival de Berlín, d'aquí no en sabíem res, d'aquesta pel·lícula.
Sí, sí.
I després va acabar recollint Goyes, Gaudís, etc. Llavors, jo espero que primer segurament el reconeixement arribi des de fora i després d'això, pues, anar a la Catifa Vermella amb la samarreta de ràdio que hi ha a televisió i hauré acabat un cicle vital de la meva vida ja.
Quin moment!
Hashtag Radio Calella Televisió.
Home, per favor.
Potser és un trending topic.
Aquell moment...
Entre això i l'1 d'octubre,
ja
no sé què seria un trending topic.
Ja veus. Molt bé, Marc, doncs... Escolta, estem molt contents que hagis vingut aquí a la ràdio.
Jo també, moltíssimes gràcies.
I que tens les portes obertes per quan tu creguis que has de venir a explicar-nos alguna cosa més.
Pues moltíssimes gràcies.
I pensa que això que has dit queda gravat.
Sí,
eh?
Sí, jo ho juro per la vida dels meus gats, que si estic als Goya, em nominen, vaig a una samarreta de Radio Calella Televisió. Hashtag Radio Calella Televisió.
I a darrere teu les noies de la ràdio.
Exacte.
Eh? Nosaltres ja ens posem un vestit llarg. Tu ves amb la samarreta de Radio Calella.
I abans passem per a l'Aldi per pillar alguna cosa d'alcohol.
molt bé. Molt bé, Marc. Doncs moltes gràcies. Que tinguis molta sort. Ha sigut un plaer.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Fem una pausa i avui tenim una primera part molt cinèfila, perquè ara ens podeu seguir a través de l'FM amb el Víctor Riera, que ens parla de les estrenes del cap de setmana. Fins ara.
Ràdio Calella. Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
InLingua. Cursos totalment subvencionats per a treballadors de tots els sectors, autònoms i fixes discontinus. Cursos subvencionats al 100%. Anglès A1.B. Inici 5 de novembre. Anglès B1.A. Inici 2 de desembre. Ofimàtica bàsica. Inici 18 de novembre.
Comptabilitat, inici 10 de desembre. Photoshop, inici 4 de febrer. InLingua, cursos totalment gratuïts, places limitades. Informeu-vos-en ara mateix dels dies i horaris de cada curs. InLingua, carrer Bruguera 275, Calella, i al web inlinguacalella.es. InLingua, cursos totalment gratuïts, amb el suport de...
Generalitat de Catalunya, Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
PIME Coneixement i Ministeri d'Empleo i Seguridad Social.
Cafè Club Les Palmeres, lloc de trobada on passar-hi estones entre amics i bona música, prenent una copa o alguna de les seves especialitats, de begudes i propostes gastronòmiques. Cafè Club Les Palmeres, especialitat en gintònics, còctels i cerveses d'importació i artesanes, hamburgueses i entrepans gourmet, pastrami, roast beef, tapes i perquè t'hi trobis ben a gust, disposem de terrassa, wifi, billar, darts. Cafè Club Les Palmeres, avinguda Capaspre, xamfrà, Diputació, Calella. Obert cada dia des de les 6 de la tarda.
Ante ese increíble, descomunal, inigualable y sabroso solomillo de Kobe de 300 gramos, tu boca no tiembla, ¿no? Dice...
Pues sí que está en su punto, oye.
Ven a Vital Dent y consigue un 20% de descuento en implantología de alta gama con corona de circonio monolítico.
A Vital Dent estem compromesos amb la teva salut bucodental i amb la de la teva família. Vital Dent, carrer Sant Jaume 383, Calella, entre els carrers Amadeu i de la Indústria. Telèfon 93 766 45 66.
Radiocalella.cat.
Interactua amb nosaltres.
Ja us deia jo que avui tenim una primera part de la ciutat molt, molt cinèfila, Víctor Riera.
Hola, bon dia, Sònia.
Què tal, Víctor?
Molt cinèfil, això, sí, sí, molt
sí,
bé.
No?
Eh?
De fet, jo li vaig comentar al Víctor si volia entrar a l'entrevista amb el Marc Martínez, que tu...
Però jo tampoc no hauria sabut què dir, Sònia. Tu ho has fet superbé.
Ja, bueno, però jo no sóc cap entesa, tu sí que ho ets.
Que de totes maneres estic pensant que no ho haguéssim pogut fer perquè jo havia d'estar als controls.
També és veritat.
No es podia fer, en veritat no es podia fer.
Si és que aquí ens ho fem tot entre tots.
Ens ho fem aquí com podem, fem com podem.
Exactament.
Bueno, molt bé, està molt maca l'entrevista, molt maca.
Quedem-nos amb això de...
El de la catifa vermella és el que més t'ha impactat a tu, eh?
Home, perdona, catifa vermella, Marc Martínez, amb la samarreta, amb el hashtag de Ràdio Calella... I...
Molt bé, està molt bé. I... Bueno, la Dolors i jo hem estat els més avispats perquè quan ha vingut tenia un parell de targetes per veure el curtmetratge i ens els hem quedat la Dolors i jo.
Ah, sí?
Sí. Nosaltres tenim un passe VIP per veure el curt, eh?
Però, on?
Suposo que en alguna plataforma, no sé si és el Vimeo on sigui.
Ah, molt bé, molt bé.
Però ja te'n passarem d'estranquis també perquè puguis veure la Vimeo.
Doncs això, i ja les noies de la ràdio anirem de dames d'honor.
Sí, ja ho he vist, ja ho he vist, sí, sí.
Molt bé, Víctor, va, de què parlem avui?
Va, avui parlem de... M'agradaria parlar-te d'una pel·lícula... No, tampoc tan antiga, una pel·lícula de l'any 95, d'un director bastant particular que aquí mai havíem parlat, que és l'Emir Kusturica, que té un estil molt particular, i m'agradaria parlar de la seva pel·lícula, una pel·lícula que va guanyar la Palma d'Or a Cannes, que es diu Underground.
Caram, com bufen.
Aquesta música sí que és el compositor en Goran Bregovic, que és bastant conegut, jo crec que es va fer sobretot molt famós a nivell mundial, perquè va posar la música en algunes pel·lícules d'en Kusturica, i diguem-ne que és... Se'n diu que era com molt festiu, com molt així...
Molt de xaranga, no?
Com, exacte. Sí. I és molt... Diguem-ne que... Reivindico una mica aquest estil d'en Kusturica que li enganxa molt, que li encaixa molt bé al seu cinema perquè és un cinema moltes vegades compromès, fins i tot dur i dramàtic, però que mai perd aquesta dosi com d'humor. O sigui, la pel·lícula d'avui, per exemple, parla de la història de Iugoslàvia, que la zona dels Balcans és de les zones més castigades per les guerres, i en canvi, tot i parlar de temes molt dramàtics, sempre hi ha aquest humor de fons. Jo crec que és una constant en la majoria de les pel·lícules d'en Kusturica.
Molt
bé. I en aquest cas, la pel·lícula és interessant. És una pel·lícula llarga, també t'ho haig de dir. Dura... No me'n recordo quan dura. Si dura... Ara te diria, potser 3 hores. Potser... Bueno, potser ser que dura 3, no ho sé.
Déu-n'hi-do.
Ah, mira que maca la...
Què? A veure, pugem, el tango que...
Si has un tivés va volar més distància. Si un gazelle un fos
Em sembla que és la Cesària Évora.
M'agrada molt la Cesària Évora.
I aquesta cançó, que és bastant famosa...
La canta en portuguès, no?
En portuguès?
Sí.
I aquesta cançó, que és bastant... Em sembla que es diu Ausència, aquesta cançó, és de la banda sonora d'aquesta pel·lícula. O sigui, la va crear en Goran Bregovic perquè la cantés ella.
Ah, sí?
I perquè hi ha moments també molt lírics i molt macos de la pel·lícula. És una pel·lícula de molts contrastos. Diguem-ne que comença als anys 40 amb la Segona Guerra Mundial... I és com, va com reenganxant guerres. Els protagonistes són dos personatges inspirats en personatges reals, es diuen en Marco i en Peter, i diguem-ne que, bueno, és, seria una mica llarg d'explicar, però simplement que són un s'involucra bastant políticament, l'altre és com molt, diguem-ne que són gent bastant del poble, i és com les vicissituds que passen al llarg d'aquests anys, no? Això que deia, primer amb la Segona Guerra Mundial, els veiem després, als anys 60, amb la Guerra Freda, i finalment, a la part final de la pel·lícula, amb la tristament també recordada Guerra dels Balcans, i és com tot, durant tot repassa la història d'aquesta dels últims anys de Iugoslàvia, però amb això que dic jo, amb aquesta comèdia dramàtica, amb aquest aire molt particular, poder molta gent ja coneixerà en Kusturica, però si algú no el coneix, jo crec que és molt, molt recomanable. I aquesta pel·lícula, això que dic jo, que és un exemple perfecte per veure aquest contrast de estilístic que té ell, no? Que per molt dur que sigui la història que explica, hi ha moments molt delirants, a mi a vegades me recorda una mica en Terry Gilliam, que és aquell antic membre dels Monty Python, que també fa pel·lícules una mica estrambòtiques. En els últims anys poder ha perdut una mica, no ho sé. Si algú no l'ha vist, super recomanable, eh? Underground de l'Emir Kusturica.
Amb música de Cesària Évora, que
maca,
això
que
ja
que
és...
Que aquell tango de la pel·lícula, no, és maquíssim, és molt maco. Sí, sí.
Molt bé, doncs,
doncs
què
ja
més?
Ho tenim.
Va,
si et sembla, comencem a repassar estrenes, sí, per aquests
tant,
dies, del cap de setmana.
I tant.
Comencem amb una estrena familiar que t'haig de dir que sembla que les crítiques no l'acaben de deixar molt bé,
què
però jo crec que la gent, quan escolti aquesta música, sabrà de què estem parlant.
Un atropello. ¿Está bien?
Parece totalmente demente. Gracias, muchacho.
Una mañana deliciosa.
Home...
Despierta los niños.
Segur que molta gent se recorda de la família Adams, la família Adams. Diguem-ne que és la versió animada de la mítica sèrie, que després també se'n va fer un... No sé si als anys 90 que es va fer una pel·lícula. En aquest cas, són els personatges d'animació. Però és el que et dic, no, la gent, la crítica tampoc ho deixa molt bé. A veure, és per passar l'estona. Però a vegades sí que trobem pel·lícules d'aquestes d'animació que són molt brillants, i aquesta sembla que és més, bueno, per passar una miqueta l'estona i així, eh? Representa que la família aquesta, que és tan particular i una mica macabra, no sé com definir-la, descobreix que al costat de la seva mansió hi ha una ciutat, i bueno, són totes les peripècies que comencen a relacionar-se amb la gent de la ciutat, no? quan la nena va a l'escola, quan, bueno, per passar la família,
per passar l'estoneta.
Exacte, tampoc no li hem de demanar gaire
més. No cal anar a rumiar massa, no?
Exacte, no gaire més, no li demanem gaire
més.
Si volem rumiar una mica més, tenim una pel·lícula anglesa d'en Gavin Hood que es veu bastant interessant, que es diu Secretos de Estado.
Lo que sabemos es que Saddam tiene el armamento.
No lo sabemos, no para de repetir una mentira. Que seas el primer ministro no te da derecho a inventar tu propia verdad.
Alguien de este edificio ha traicionado a su país. Si descubrimos que alguien ha ocultado información, se le acusará de infringir la ley de secretos oficiales.
Ens situa al 2003, quan, no sé si te'n recordes, el típic d'allò de les armes de destrucció massiva dels Estats Units.
Aquelles que encara busquen,
no? Allò, exacte. I diguem-ne que la pel·lícula explica la història d'una traductora que treballa pel govern britànic i que filtra un mail on s'insta a espiar diversos membres del Consell de Seguretat de les Nacions Unides per forçar una resolució i anar a la guerra, no? Allò, bueno, bueno, que tristament realment va passar, i diguem-ne que és com mostra tots aquests intríngulis i es veu d'aquestes pel·lícules, bueno, jo crec que interessants, eh?
Molt bé, ell és Secretos de Estado,
Secretos de Estado,
en
Gavin Hood, que és un director, bueno, jo crec que està interessant, és el que va dirigir l'última saga de Lobezno, l'última pel·lícula de Lobezno, i, bueno, a veure què tal, jo crec que pot estar bé, eh?
Molt bé.
Tenim un estil una mica diferent, un thriller espanyol que és El silencio de la ciudad blanca.
Hoy vamos a hablar de los crímenes de los durmientes.
Bienvenido a casa.
Oh,
verás, han cambiado algunas cosas por aquí en todos los días.
Un placer conocerle, inspectora Ayala.
És, diguem, el director és en Daniel Calparsoro, que és un director ja que porta una llarga trajectòria. Els protagonistes són la Belén Rueda, en Javier Rey i Laura Garrido, que és, la gent la coneixerà poder perquè és la com es diu, la sèrie aquella, que a mi m'agrada molt.
Quina sèrie?
Del Ministerio del Tiempo, és la protagonista del Ministerio del Tiempo. L'Àlex Brandemühl també surt. I, diguem-ne, la pel·lícula passa a Vitòria i es veu que és una novel·la que ha estat molt famosa, està basat en la mateixa, amb la novel·la del mateix nom, i que em sembla que és una trilogia, i que tot comença quan apareixen uns cadàvers a Vitòria d'un noi i una noia a la cripta de la catedral.
Caram.
I a partir d'aquí comencen a investigar, però van apareixent nous crims que se'n donen compte que és un assassí en sèrie. I és la típica pel·lícula aquestes d'assassins en sèrie, que sempre té ganxo i que, bueno, no pinta malament la pel·lícula.
Belén
no
Rueda, malament. Que cada dia s'assembla menys a Belén Rueda.
Tu ho estaves comentant avui, jo no m'hi he fixat,
matí,
però sí.
Aquest matí ho hem comentat a la redacció.
Tu ho estàs dient,
certament,
no?
Sí, cada dia s'assembla menys.
Cada vegada aquí s'està transformant,
sí.
No?
Sí, sí, noi, la cirurgia familiar.
Aquí se'ls està anant de les mans.
Bueno. Sí, sí, tant i tant.
Tenim una pel·lícula més, jo crec que més maca, una pel·lícula catalana de la Neus Ballús, que és El viatge de la Marta.
T'has anat amb el primer que passava i, a més, has posat en risc la teva pròpia seguretat. Marta, aquests tios van cada setmana amb una turista diferent.
Suposo que ho saps per experiència, no?
L'interès és obtenir alguna cosa a canvi. Les coses funcionen així, aquí. D'acord o no d'acord?
Que sí, joder.
Bueno, sentim aquí uns conflictes familiars. Jo crec que era molt reconeixible la veu d'en Sergi López, que és el que fa de pare. La seva filla és l'Helena Andrada, que és com la protagonista de la pel·lícula. Representa que la família se'n va de vacances en un resort africà. I què passa? La filla es fa amiga d'un treballador de l'hotel, no? I mica en mica va coneixent una mica tot l'ambient d'allà, no? Les desigualtats socials, diguem, les diverses cultures. I es veu d'aquesta... Es veu una pel·lícula d'aquestes maques, no? Que toca diferents temes i de que... Bueno, això que dic jo, conflictes familiars, conflictes socials... Però, dintre tot, no es veu una pel·lícula dura. Es veu d'aquestes a tocar una mica la fibra.
Molt bé.
Es veu interessant.
El viatge de la Marta.
El viatge de la Marta. Tenim una comèdia romàntica francesa, aquesta, En cerca tan lejos, i la que per mi és l'estrena de la setmana, jo per mi és la meva pel·lícula preferida, és una pel·lícula de Corea del Sud, d'en Bong Joon-ho.
Caram.
Que sembla...
Molt conegut, no?
No, escolta'm. És una comèdia negra, però que... No he llegit ni una sola crítica dolenta. La gent s'està traient el barret amb aquesta pel·lícula, una pel·lícula que es diu Parásitos.
La vecina le ha puesto contraseña a su router. Ya está.
Bendito sea San Wifi.
¿Sabes? He visto a tus padres muchísimo mejor de lo que me esperaba.
Si tuvieran trabajo...
Mira, vas a darle clases particulares de inglés a esta chica.
No tengo el título.
Això és el començament de la història, que ho sentim. Diguem-ne que és una família molt humil que malviu en un barri pobre de Seül. I què passa? Que el fill gran, aquí ho sentim, aconsegueix la feina com a professor d'anglès, tot i que ell no té el títol, fent una mica de martingala amb una família molt adinerada, aconsegueix ser professor de la filla d'allà de la família. Llavors, què passa? Que mica en mica... Va recomanant, de cop li diuen, sí, em fa falta, ara no me'n recordo, per exemple, em fa falta algú, ara no recordo per què era, però alguna altra feina de la casa. I diu, jo també conec algú altre, i és un altre familiar. I mica en mica aconsegueixen anar involucrant diferents familiars que fagin feines per aquella família rica, d'aquí el nom de Paràsits, que provoquen uns resultats bastant imprevisibles. És el que dic, és una comèdia negra, però es veu superinteressant. Va guanyar també la Palma d'Or a Cannes, i jo tinc moltes ganes d'anar-la a veure.
Paràsitos.
I ja finalment acaba amb dos documentals.
Sí.
Un de Lara Malikian, Una vida entre les cures, que és aquell... La gent reconeix aquell espectacle del violinista, que és molt famós.
Brutal.
I un altre documental molt interessant, que és Hitler's Hollywood.
Caram.
Que parla de, diguem-ne, entre el 33 i el 45... Més de mil pel·lícules es van produir a l'Alemanya nazi. O sigui... No estem parlant que van ser unes poques, no. Més de 1.000 pel·lícules, diguem-ne, per fer créixer aquesta propaganda del règim.
Ara sentim, no, el tràiler?
Però més de 1.000, sí.
Deutschland ist in einer furchtbaren Krise.
i algunes eren directament propaganda, però altres eren...
És la veu original? Sí, no?
Sí, no, sí, no? Són, sí, sí, són fragments de les pel·lícules de llavors, i així, és això que et dic, algunes realment eren descaradament propaganda, però altres era molt subtil els missatges que anaven donant al llarg del, de les seves pel·lícules, i també es veu un documental super recomanable.
Doncs vinga, per triar i remenar.
I tant, aquesta setmana també igual, eh? Aquesta setmana també igual.
Molt bé, Víctor, doncs, bon cap de setmana.
Igualment,
tens planilla o no?
Jo tinc marcat això que demà veure Paràsitos, eh?
Doncs va, ja
ens ho expliques, marcat en vermell, eh?
Ens ho expliques la setmana que ve.
Molt bé.
Que vagi molt bé, Víctor, gràcies.
Igualment, adéu.
Doncs un minut i mig, arribem a les 11. A les 11 arriben les notícies. I després, la tertúlia. Fins ara.
Solo para ti, directo al corazón. Te mando este misil hecho canción. Solo para ti, que me das fuerza cada día, borrando mi total melancolía. Por todo aquello que me diste y que te di, lo mejor de mi vida lo hago solo para ti. Solo para ti, que sabes cómo soy. Tratado como nadie, cuidando con cariño cada detalle. Por todo aquello que me diste y que te di, lo mejor de mi vida lo hago solo para ti. Si tú supieras cuánto pintas de mi vida, no tendrías más salida.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilart. El cos de Francisco Franco, el dictador, ja no és al Valle de los Caídos després de 44 anys enterrat al seu mausoleu. Aquest dijous s'ha procedit a l'exhumació de les restes en presència d'una delegació reduïda de la família i després un helicòpter l'ha traslladat al cementiri del Pardo, a Madrid. Són moltes les veus crítiques que han parlat de les darreres hores criticant aquesta acció. L'historiador del Bages, Quim Aloy, ha assegurat que és un fet històric, però que hauria d'avergonyir perquè s'ha tardat més de 40 anys. Malgrat això, ha assegurat que era un dia necessari. De tot plegant, ha parlat a Ràdio Sallent. Ampliem aquesta informació. Olga Gili, bon dia.
Bon dia. L'historiador del Bages, Quim Aloy, assegura que només és una operació d'imatge i que hauria de fer vergonya que el dictador porti més de 40 anys al Valle. Assegura que el PSOE ho podria haver fet des del 1982 i que, per tant, en cap cas és una victòria.
Que s'hagi tardat 40 anys a treure el cos del dictador del Valle de los Caídos, a tot el que representa, no? Aquest mausoleu ordenat per ell, pensat per ell, pensat pels seus, pels guanyadors de la Guerra Civil, amb una creu de 150 metres.
També ha assegurat que és un missatge per fer net del franquisme i assegura que és una imatge molt potent perquè demostra que la democràcia venç a la dictadura. Segons Aloy, aquest acte no només ha de quedar aquí, sinó que ha d'anar més enllà. Ell assegura que s'hauria de convertir en un espai de memòria per explicar la guerra civil i el franquisme i que fos una lliçó d'història.
Quan s'hauria de convertir en un espai de memòria, en un espai d'explicació de què va ser la guerra civil i el franquisme, que s'expliqués com es va construir, la gent que hi va morir, tot el que va representar i que fos una autèntica lliçó d'història.
Ell mateix ha assegurat que ha d'haver-hi un programa de memòria pública perquè hi ha gent que no sap que els seus familiars estan allà.
Gràcies, Olga. Doncs arreu de l'Estat són milers les famílies que encara lluiten per trobar els seus familiars morts durant la Guerra Civil. A Sant Joan de les Abadeses, al Ripollès, la directora general de Memòria Democràtica, Gemma Domènech, lliura precisament aquest matí les restes d'un soldat republicà a la seva família. Es tracta de Tomàs Verdaguer, la vuitena persona identificada amb el programa d'identificació genètica de la Generalitat. Joan García, des de la veu de Sant Joan, què més en sabem d'aquest soldat i com ha estat identificat? Bon dia.
Bon dia. Tomàs Verdaguer va rebre una bala al crani mentre lluitava al front del Segre durant la Guerra Civil. Va ser traslladat a un dels hospitals instal·lats al Soleràs, a les Garrigues, però no va sobreviure a la ferida i va ser enterrat a la fossa comuna del poble, que estava ubicada al cementiri vell. Va morir l'any 1938. La fossa es va obrir l'any 2017 en una de les excavacions del Pla de Fosses. La família ja sabia que l'home va ser enterrat al Soleràs, la fossa més gran excavada fins ara a Catalunya pel que fa al nombre de persones trobades, gràcies al certificat de defunció. Ara, un dels 146 cossos que varen trobar els arqueòlegs ha estat identificat com a les restes de Verdaguer gràcies a la comparació del seu ADN amb el d'una base de dades on hi ha perfils genètics de familiars de víctimes. En aquests moments s'està fent l'acte d'entrega de les restes i d'alguns elements personals de Tomàs Verdaguer a la seva família a la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Joan, d'on era originari aquest soldat republicà. La família té previst enterrar les restes en una cerimònia privada.
Gràcies, Joan, des de la veu de Sant Joan. I aquest matí ja hem confirmat la segona víctima mortal per l'episodi de forts aiguats i riuades que ha afectat Catalunya aquesta setmana. La policia judicial de la Guàrdia Civil ha confirmat que el cos trobat al port de Tarragona és d'un dels 5 desapareguts pel temporal a la Conca de Barberà. Els equips de rescat ja han reprès avui al matí la búsqueda de les altres 4 persones desaparegudes arreu del riu Francolí i fins la seva desembocadura a Tarragona. De moment això és tot per ara. Ens actualitzem properament.
Notícies en xarxa.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Som en temps de tertúlia a la ciutat, com sempre, a aquesta hora. Avui tenim a la nostra taula de debat a la Montserrat Casaus. Bon dia, Montserrat.
Hola, com estàs?
Benvinguda. El Xavier Arnijas. Hola, Xavier.
Bon dia.
El Xavier Gaset. Hola, Xavier.
Molt bon dia.
I el Joan Torrent.
Hola, bon dia.
Que em deien ara, abans de començar la tertúlia, que vosaltres veu compartir tots Ajuntament. En el seu moment,
sí, sí.
No?
Ple. Sí, sí.
Sí, en partits diferents, eh?
No, home, sí.
Del 99 al 2003.
Ni fet expressament, no? Sí, sí, sí. Ni fet expressament. Escolta'm una cosa, de seguida entrarem en temes municipals, però no sé si voleu fer alguna reflexió sobre el tema de l'exhumació del dictador, ahir. Què?
Bé, no sé, aviam. Jo primer de tot que crec que ha estat escollit malament pel president del govern, perquè pensava que era, suposo que pensava que era algo favorable als seus interessos, i penso que ha estat una exaltació de la dictadura, no? Perquè hi ha hagut molts actes que realment han estat vergonyosos i no, que jo no he vist que ningú els impedís les manifestacions que es van fer, la presència amb la bandera preconstitucional, els cants a favor de Franco i aquestes coses. I a mi em sembla que el tiro li sortirà per la culata.
Mm-hmm. A mi el que més m'ha xocat és... No el tema en si que ja es veia venir. Vull dir, està clar que quan treus un personatge com aquest i hi ha encara tanta gent a favor en l'estat espanyol i molta gent amb aquesta sensació d'ambivalència de que el franquisme va estar malament però també va tenir coses bones, que això se sent, amb el que em va xocar més és el fet de que la família continuï encara amb títols nobiliaris, que se'ls saludi com si fossin caps d'estat, l'exèrcit saludant a les familiars.
I subvencions.
I, sí, està clar, cas, està clar. No? I que aquesta transició que vam passar tan light o que hem viscut, doncs que en el fons veus que no va servir per gaire res, almenys pel que fa a aquest simbolisme i aquestes simbologies que haurien d'estar ja, crec que erradicades, la notícia. Jo penso que no és l'exhumació, sí, sinó com és que s'ha tardat tant.
44 anys, no?
44 són? 44?
Sí, sí. Més o menys, sí, suposo que sí.
Més o menys, no?
Bueno, sí. Crec que Pedro Sánchez s'ho va reservar com un acte a favor de la seva campanya electoral, però probablement això se l'estigui girant en contra, perquè a més s'ha radicalitzat els que són a favor de l'antic règim, d'alguna manera, o són molt ultres, amb els que són més socialistes i més progres, no? I, clar, aquest és un, serà un problema de les properes eleccions, que és que s'està embolicant tot molt.
Sí, creieu que això coincideix amb la campanya electoral, que ho ha fet coincidir expressament? Ho veieu d'aquesta manera?
Jo sí.
Home, és una sospita, però tampoc estem en el cap d'aquest senyor, vull dir. Però sí, coincideixo totalment amb que se li està girant. I agafant el fil del que deia el Xavier, algú ha dit que això és el tancament d'una etapa, i per mi en absolut és el tancament d'una etapa, perquè clar, tot és el que tot el que aquesta gent va arribar a robar, no solament la família Franco, sinó la dictadura en si, la quantitat de gent que es va enriquir d'una manera fraudulenta. I que són els mateixos que estan a dalt de tot en aquests moments, vull dir, són els mateixos, perquè, clar, aquelles grans fortunes i aquells grans poders que es van constituir amb la dictadura, doncs realment a mi em sembla que es mantenen, no al 100%, però sí que es mantenen d'una manera significativa dintre del que és l'estat espanyol. I amb això no s'hi ha fet res. No s'hi ha fet res i, en fi...
Joan.
Bé, per mi... Què vols que et digui? Era una cosa que havia de passar, va passar ahir, i benvinguda sigui des d'aquest punt de vista. El procés per l'exhumació sembla ser que es va iniciar el 2011. Uh-huh. I bé, s'ha anat fent tot el que s'ha fet. Vull dir, hi ha hagut èpoques que des del govern s'han fet més coses, altres gens, i ara en aquests moments s'ha aconseguit que es pogués fer, i es va fer. Per mi, doncs és una cosa que estava pendent i que s'ha fet. Benvinguda sigui. Res més.
Creus que coincideix això amb la campanya, amb els dies abans de començar la campanya del 10N? Que ho han fet coincidir expressament, com algú deia?
No ho sé. Yeah. No ho sé. És possible. A veure, té tota la pinta de que sigui així, evidentment, no? Jo no sé si podien haver-ho deixat per més endavant, però també és una... suposant que tingui un rèdit electoral, era, diguem-ne, un caramel difícil de no voler-lo tastar, no? Uh-huh. Que sortirà malament, és possible. No ho sé, jo, ja, el dia 10 ja es veurà si
sí,
això
sí,
ha tingut repercussió i quina.
Jo penso que els anirà bé.
Sí?
Sí, perquè és una cosa que s'havia de fer i els he coincidit o no, els anirà bé. Qui està més incòmode ara, tinc la sensació, són els partits de dreta, que naveguen entre l'electorat més extremista o franquista directament amb el més moderat, i que estan per allà al mig, que no poden... Fixeu-vos que estan molt calladets amb tota aquesta moguda, no? En canvi, els socialistes sí que podran dir hem complert un objectiu electoral, hem tret això que era una cosa històrica que s'havia de fer, i jo penso que els anirà bé. A Catalunya no ho sé, perquè abans de començar ho parlàvem, no? La lectura aquí, a vegades, per la societat d'aquí és diferent a la que fa altra gent. Aquí saps, ja, jo tinc coneguts i amics, i ara ho dèiem a l'entrar també, que diuen, es va fer amb honors d'estat. Tinc la sensació que des d'altres zones d'Espanya segur que la imatge és totalment al revés, que va ser trista, penosa, i que no s'hauria d'haver-lo maltractat així.
Bueno, jo crec que sí que es va fer amb honors d'estat, perquè a última hora és l'últim jefe d'estat que ha mort a Espanya. Per tant, que probablement hi ha quasi... Com que ningú ha deslegitimitzat el seu règim, perquè ningú s'ha vist en cor de fer-ho, aquesta exhumació d'ahir es va haver de fer amb honors d'estat perquè és l'últim jefe d'estat que ha mort a Espanya. Si s'hagués fet el que s'hauria d'haver fet en la seva època, era deslegitimitzar... Bueno,
costa molt.
Bueno, és igual,
sí,
ja
sí,
m'enteneu.
Sí. Treure la legitimitat, no?
Treure la legitimitat. En aquell període dur, pues probablement en aquests moments no tenia per què haver-se fet una mica com s'ha fet, amb... que ha sigut, vull dir que ni uns ni els altres estan contents, uns els hi sobra pompa i els altres els hi falta grandeur, la grandesa.
Bueno, anem a temes més locals. Heu seguit una miqueta l'actualitat. Aquesta setmana, dilluns, vam entrevistar el regidor Torres. Veu veure l'entrevista?
Sí.
Sí? I bueno. Què? Ens va deixar alguns titulars prou contundents, eh? Vam parlar de zones verdes, vam parlar de GESVIA, de la presidència, de la vicepresidència amb Ciutadans, vam parlar del País, ens va donar un titular contundent, que de fet és el que titula la notícia, el president Torres és un incendiari, però va dir altres coses, no? Doncs això, com el fet d'implementar, fer una prova pilot d'implementar zones verdes, etc, etc. Algú vol comentar doncs l'entrevista del Torres, del Josep Torres? Què? Bueno, esteu molt callats.
És que això dona més que l'Aldi, eh?
Bueno, és que l'Aldi també és actualitat perquè la taula de confiança vol tirar endavant una consulta popular que també en parlarem ara, no? Però una miqueta, jo, si voleu, comencem per l'Aldi, eh? Jo proposo i vosaltres disposeu.
No, jo no, bueno, he vist el titular i això, però era molt llarga i no...
Sí. Tu ets els que et quedes amb el titular només?
No, normalment perquè... no, però tinc unes altres històries i sí. M'atenen una mica absorbit. Mm. Aviam, jo, hi ha un tema que, tenint en compte que si es fa allò de l'Aldi, ja estarem uns mesos o anys sense aquell aparcament, i tenint en compte que aquí al Mercat 2, si es fa això, també es quedarem sense aparcament, jo penso que aquí tenim... la ciutat té un problema bastant important. I jo, que he estat en temes de mobilitat molts anys, doncs veig que s'han de prendre mesures ja preveient si això realment es tira endavant, es perden unes places estratègiques molt significatives per a la ciutat. Per tant, això primer apunt. Segon apunt, la zona verda. Aviam, la zona verda, el que no podem fer és copiar el que ha fet Pineda, perquè seria la ruïna per Calella. Pineda és una ciutat diferent a Calella. A Calella no podem treure les zones verdes, perquè són les que ens donen la capacitat de mobilitat, de que arriba una persona, està una hora fent el que sigui, se'n va i torna una altra. El que no podem permetre és fer una zona verda generalitzada que col·lapsi els aparcaments de la ciutat, perquè la ciutat es mor el comerç, es mor tot. Ara bé, dit això, atès que la zona verda de Pineda, jo els penso, penso que dona bastanta pressió a la zona del Rierany, és a dir, d'allà, com que cada dia a la zona de Poblenou és més difícil aparcar, doncs hi ha gent que es desplaça cap aquí. Per tant, crear una espècie de...
És allà on te volen fer la prova pilot,
és que, a tocar el Rierany. Té tot el sentit, precisament per fer de zona de protecció de la possible invasió de gent que, com que no troba lloc al Poblenou, doncs venen aquí i s'instal·len aquí, i llavors encara col·lapsen més la ciutat. Ara, una zona verda generalitzada, que és el que algun partit va demanar en el seu moment, ho trobo que seria molt perjudicial per a la ciutat.
El regidor Torres va parlar d'unes 200 places, a tocar del Rierany dels Frares. Què us sembla a vosaltres?
Jo m'assemblen masses.
Sí?
Jo penso que una prova pilot es pot fer amb moltes menys places. I, òbviament, en Xavier, ell havia tingut competències en aquest tema i jo, pels debats que havia compartit amb el govern de les últimes dues legislatures, sempre es descartava la zona verda, pel que ha comentat ell molt bé, no? Ara, que es vulgui provar per qüestions de pactes o el que sigui, no em sembla malament, si es vol provar.
Perquè els socialistes ho portaven al programa per a Ciutadans, també, que és el vicepresident, no?, de GESVIA.
Sí, que es vulgui provar i se'n tregui després unes conclusions objectives i reals, doncs no està malament. Ara, 200 places són moltes, i més en una època que, com bé deia en Xavier també, pinten bastos per l'aparcament a Calella.
Sí, sí.
Bueno, jo... A vegades és que quan governem, que ho fem amb bona fe i amb criteris i preguntant als tècnics i tot, sembla que vulguem amargar la vida dels ciutadans. Jo no sé fins a quin punt facilitem als ciutadans els seus desplaçaments i el seu aparcament i totes aquestes coses, perquè canviem constantment, o es canvia constantment d'idees, ara zona blava, zona verda, no sé què, els pàrquings. Vull dir, hauríem de tenir un criteri i no canviar cada dos per tres perquè canvien els equips de govern, de criteris, i potser també que la ciutadania tingui veu en aquest tema del aparcament és important.
Mm-hmm. Joan?
Sí, sí. A veure, tot això és una evolució i quan la zona blava s'ha anat extenent...
Acosta't una miqueta més.
Sí, no, extenent no, gairebé...
Posa't el micro cap a tu, no, no cal que et desplacis tu, Joan.
Gairebé sí. Tota la ciutat, doncs clar, llavors la gent de Calella demana...
Clar, la gent veu el poble del costat i diuen, home...
Llavors, quan el poble del costat, que és Pineda, fan zones verdes, doncs és lògic que a nosaltres ens havien arribat moltes demandes de que ho poséssim al programa. I el que, si no recordo malament, el que vam posar al programa és estudiar la conveniència d'aplicar en alguna zona la zona verda. Llavors, això és el que jo crec que l'altre dia en Pepe Torres va dir. I és el que es farà, una prova que els tècnics són els que decidiran. O faran el plantejament i després suposo que el Consell d'Administració de Gesvia serà el que acabarà acceptant la proposta dels tècnics o modificant-la com es fa sempre. Llavors això és qüestió d'anar provant. Prova, error, correcció, etc. Per anar millorant i que tothom estigui satisfet. Jo, evidentment, jo particularment no ho faria, perquè penso que és millor la zona blava a tot arreu on tenia ara, i és la manera de que l'activitat comercial i de serveis diversos que té la ciutat ho pugui donar, evidentment. Hi ha aquesta pressió de Pineda, que llavors... Sí, posant zona verda en aquesta part podria ser que frenés una mica perquè els de Pineda ja haurien de buscar-se la vida més lluny, no sé. Vull dir, són coses que els tècnics provaran i aniran veient què és el que...
Però fixa't...
No, però el sistema aquest de rotació que hi havia fins ara a Calella funcionava, no? Sí.
Bueno, que hi havia, no, que hi ha.
Que hi ha.
Que és la zona blava.
Funcionava. Llavors, per què ara hem de tornar a marejar tothom, a canviar totes les zones, a verda, fent proves, si funcionen bé i no marejar la gent? És que jo no ho acabo... no acabo d'entendre massa.
Està clar que si als ciutadans els dius que zona verda, que vol dir aparcar sense pagar, els tindràs contents.
Bueno,
això segur.
Sense pagar no ho va dir, eh?
Bueno, en el cas de Pineda, sense pagar. En el cas de Calella, estudiaren el fet d'una tarifa plana, és a dir, un pagament únic, no sé exactament com ho farien, no? Però vaja, que estaria molt lluny del que es paga actualment per aparcar a la zona blava.
A Pineda també paguen, però és,
paguen?
És poc.
Sí.
Però
deu ser molt
poc, poquíssim, no? Paguen un tant a l'any, que és poquíssim, i poden aparcar amb el distintiu allà on volen. Jo, el que deia la Montse, aviam, tot això va començar quan vosaltres estàveu al govern i nosaltres estàvem a l'oposició, és a dir, del 95 al 99.
Quan amb l'alcalde Rei?
Sí, sí? Quan l'Enric Maria Valls es va... van començar a moure el tema de fer una societat i van començar a moure el tema de les zones blaves. Jo vaig ser present des del primer dia com a representant del partit, vaig ser... I vaig ser, jo ho dic amb un cert orgull, vaig ser el primer col·laborador amb l'Enric Maria, perquè nosaltres també estàvem totalment d'acord de que això es tirés endavant. I això ha sigut una progressió amb una línia, fins ara. Ara què ha passat? Pues que a Pineda han fet un invent i la gent diu, home, jo també. I això és molt perillós. Això és molt perillós perquè recordo que abans d'això... La gent aparcava el cotxe i el deixava allà, venien de vacances i deixaven el cotxe durant un mes i no el movien. I dius, home, això no pot ser perquè impedeix la mobilitat. No?
Això és el que passa, per exemple, a Calella, a la zona de la platja, no? Que hi ha gent que aparca el cotxe a començaments d'estiu
sí. I
veus uns cotxes...
El que passa que a la platja l'Ajuntament no hi té competències, però a la ciutat sí. I a la ciutat la decisió que...
No, ho dic per el fet d'aparcar gratuïtament.
Sí, gratuïtament i estar-s'hi el temps que vulguin. Però a Calella, des de l'any aquell, no sé si hauria ser el 96, 97, que vam començar el tema aquest, vam fer un estudi de mobilitat i vam tirar endavant, i després els governs posteriors i fins avui s'ha seguit aquesta línia, desenvolupant-lo el màxim possible i donant-li més amplitud a el que és els objectius, no? Que és que hi hagi rotació, que la gent no es quedi allà amb el cotxe durant el temps que vulgui, i per tant això afavoreix la mobilitat i per tant afavoreix el comerç, afavoreix que la gent pugui venir a Calella i fer el que creguin convenient.
Però ara, per exemple, si te desplaces a Pineda, tu, que ets de Calella, tens que pagar?
Sí.
Clar.
Menys, hi ha una zona que només és d'estiu, però sí, has de pagar, has de pagar.
Però jo he anat alguna vegada i no sé mai el que tinc que fer amb la zona verda, ja, perquè hi ha màquines expendedores o no?
Sí.
Com
sí,
funciona?
Sí.
Igual que la zona blava, no?
Aviam, no te sabria dir, perquè jo aquí a Poblenou no...
Està clar que si ets de fora de Pineda i vas a zona
has
verda, has de pagar.
Has de pagar,
allò
sí.
Només és per la gent que...
sí, sí, has de
pagar. Pineda. Sí, sí.
Hi ha una zona que sí és la que he anat, que és d'estiu, que és allà a la riera de Pineda, la que... Després del Poblenou, quan arribes a Calella, a Pineda, hi ha una riera.
Hmm.
Aquella zona és només d'estiu. I allà sí que ho he tastat. Ah, no, i a l'altra banda també. Sí, 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 sí. S'ha de pagar.
S'ha de pagar, s'ha de pagar.
Sí, i no és barat, eh?
No, la zona verda sempre és més cara pels de fora, eh?
Sí, sí.
Per tant, que això va en contra del comerç de Calella. Si han de pagar més cara que la zona blava, no, la mobilitat serà més lenta i, a més, perjudicial pel comerç, segons entenc.
Clar, però tornem a la gent de Calella, no? Si els ciutadans els dius, mira, posarem una zona verda i això vol dir pagar un mínim a l'any i que puguis aparcar gratuïtament, és a dir, a un preu molt baix durant tot l'any a Calella, els ciutadans contents?
De moment son aquella dels Rigarany ara no es paga, o sigui que de moment ja no estaran contents.
No és zona blava, allò?
No, hi ha molts carrers que no són zona blava, aquella zona d'allà baix.
Mm-hmm.
Que la gent aparca al carrer i no és, pots aparcar.
Sí, hi ha alguns carrers que no és zona blava.
No és zona blava, no? Sí. A partir de la plaça Catalunya no hi ha zona blava.
Potser que ens esperessin que els tècnics decideixi la zona.
Totalment.
I quan ho sapiguem, llavors
zona,
ho tornem a parlar.
La zona la va dir el regidor Torres, va dir que seria allà la prova pilota. En principi es contempla a l'entorn d'Àngel Guimarà i els carrers que són limítrofs amb Pineda de Mar.
Àngel Guimarà és zona blava.
Sí, però a partir de la plaça Catalunya cap avall, cap amunt no. De la plaça Catalunya cap amunt no són zona blava.
Sí,
no.
Sí, sí.
Per tant, que si aquesta gent acaben afectats, ja no estaran contents, clar.
Xavier. Sí,
sí. No, que està clar que la zona blava ha anat sempre patint evolucions positives, està clar, fruit d'estudis, de treballs, de tècnics i, òbviament, decisions polítiques al darrere. També hi havia aquí diferents modalitats de pagament a Calella, pels residents, hi ha un preu especial, hi ha aparcaments que per la comunicació o l'ús que en fem als ciutadans o la gent que ve de fora, doncs quedaven més aïllats, no gaire més. S'han fet preus molt econòmics també sempre per intentar desviar trànsit cap allà. Bé, ara jo no veig malament que es provi una zona verda. Continuo pensant que és una evolució del treball que s'ha d'anar fent amb aquests temes.
Va parlar també de l'ampliació d'aquest pàrquing gratuït que hi ha al capdamunt de la Riera, sembla, amb l'adquisició d'alguns terrenys. I també va parlar de l'estudi d'una nova bossa d'aparcaments gratuïts a la zona del PP1. Les cases que hi ha al darrere de la Citroën, amunt, es veu que hi ha un terreny també allà.
Sí, allà hi ha un terreny, però aquell terreny és privat, però sí sap.
No, va dir que era municipal.
Ah, bueno, hi ha un trosset, sí, hi ha una zona verda que és on es volia fer l'escola.
Sí.
Correcte, on es volia fer l'escola Salicró.
Però allò està molt lluny, eh?
Bueno, també està lluny el del capdamunt de la Riera,
però perdona un moment, anem a veure. En la zona aquesta, per sota de la zona verda aquesta, es pot aparcar, perquè és una zona on jo a vegades, si no vull pagar i he d'estar un rato, aparco allà i vaig caminant. O sigui que hi ha llocs per aparcar, vull dir que tota la zona aquesta del PP1...
Aquelles cases no es paga per aparcar en aquells carrers.
No.
Però ell no vol dir aquesta zona, vol dir la que hi ha al darrere d'aquestes cases.
Sí, però si en aquesta zona hi ha llocs per aparcar gratuïts, doncs no sé si té massa sentit.
Bueno, suposo que la història està en guanyar amb places d'aparcament,
sí.
No? De fer nous...
Jo segueixo opinant, ja ho he dit alguna altra vegada, que per mi una possibilitat bastant, en principi, s'ho han de mirar els tècnics i això, és a l'aparcament aquest que hi ha darrere la fàbrica, que és
aquest
el
que tenim
euro,
aquí al darrere, el d'un euro al dia.
Això ha sigut un èxit brutal, perquè està ple. Jo baixo de casa, baixo per allà, i sempre està ple. I, i ara, quan vinc aquí, ja no aparco allà. Ja vinc directament aquí al carrer aquest de l'avinguda del parc. I, home, sembla que hi ha possibilitats de poder-lo doblar, no?, per fer alguna cosa, no? Sí,
se'n havia parlat.
Sí,
Però clar, També s'havia parlat de posar-hi a la part de sobre una extensió del camp de futbol i bueno, aprofitar per fer aparcaments.
Mica en mica.
Sí, però doblar el pàrquing que hi ha aquí al darrere de la fàbrica, sí. I com es dobla?
Bueno,
en alçada.
En alçada. Sí. Uh-huh. Sí. Clar, allà hi ha un desnivell molt important. Clar. Però clar, això s'hauria de valorar.
També seria la,
què val, potser, què costa econòmicament.
També seria potser allò de matar dos pàjaros d'un tiro, no? Ni ballar també a la zona de la muntanyeta, no?
Sí, sí, però per doblar-lo no cal arribar a dalt de tot. Però en un futur sí que es podria arribar a dalt de tot, ampliar la zona de la muntanyeta i fer uns pàrquings amb alçada, no ho sé. Aviam, jo penso que això és possible. Penso que és possible.
Anys enrere semblava més complexa perquè no hi havia la freqüència de gent o l'ús dels ciutadans d'anar a aparcar allà. Ara que ja s'ha aconseguit i ja és un hàbit i la gent veu que estàs molt a prop de la ciutat igualment, podria ser un projecte estudiar, està clar.
Històricament, amb l'ascensor aquest de davant de la guarderia i el semàfor aquest d'aquí davant, clar, està superben comunicat.
S'ha millorat la comunicació.
Es comunica en un moment. Vull dir que...
Bueno, tots els grups busquen millorar la mobilitat i que la gent estigui satisfeta, no? I esperem pues, que ara nosaltres ho mirem una mica en plan crític, no? En aquest moment, no en plan equip de govern. Jo suposo que si ho fan, serà, ja veurem com resulta, no? Al final, ja veurem. Donem el vot de confiança.
El problema de fer una zona verda així és qui és el guapo que després ho tira enrere.
Clar. Sí.
Clar, l'herència que deixes als qui venen al darrere, vols dir?
Home, és que treure-ho, això sí que pot causar un aixecament popular.
Sí, per això una mica quan he dit que em semblava massa 200 places és perquè no és una... Sí que és una prova pilot, però estàs fent una extensió molt important. Sí.
Són moltes places.
Que després tirar enrere... Sí,
una variació important.
Però i a més hi ha el tema del greuge comparatiu, que jo li deia al regidor Torres, també. No? Per què allà i no al costat de casa meva? No sé, no?
Sí.
Que això és una reflexió que segurament faran molts ciutadans, no? Sí. És a dir, per què allà i per què no, doncs, jo què sé, al carrer Bruguera o al carrer Sant Isidre o...
Sí.
Sí, però això igual... Si es fes la prova pilota a l'altre cantó,
també.
De l'altre cantó...
No, ho dic per repartir-ho una mica, per no fer-ho tot en allà.
Ja, saps? Però s'ha de començar per un lloc.
No, està clar.
Sí,
està clar.
O no s'ha de començar. Sí.
El que està clar és que si fas faràs contents amb uns i descontents als altres.
A Pineda van ser molt radicals, van dir, mira, tot són a verda i ja s'ha acabat. Perquè ells no tenen la mobilitat que tenim nosaltres, ni el...
I més terme municipal, deuen tenir, no?
Més extensió, però la pressió que hi ha al centre de Pineda no és la que hi ha a Calella.
És molt menor.
Calella té pressió tot arreu, i a l'estiu, des del far, des de la piscina, fins al Rierany dels Frares. Pressió total. Perquè jo sóc un usuari de cotxe, vinc allà dalt i baixo, i a vegades em desespero. Però bueno...
Bueno, el tema de les places de pàrquing torna a estar damunt la taula i em sembla que en tenim per temps. I el tema de l'Aldi torna a estar damunt la taula. Els partits de la taula de confiança valoren promoure una consulta popular sobre el projecte de l'Aldi. Han d'opinar els ciutadans?
Jo crec que no. La veritat, perquè aquest país, mentre no es canviï, hi ha llibertat d'empresa. I que jo sàpiga, no hi ha cap limitació a que es posi un Aldi. Per tant, no podem una cosa que és legal donar-li als ciutadans que decideixin, perquè aquí sí, a Pineda no, és molt, per mi és molt... Aquest terreny del referèndum, diguem-ne, d'anar consultant, jo penso que és molt delicat, perquè... Bueno, per això, perquè, diguem-ne... En aquest cas, no es pot anar contra la llei de llibertat d'empresa i d'establiment d'un...
Suposo que la cosa va...
D'un negoci.
La taula de confiança valora la repercussió que això doncs, pot tenir en els ciutadans de Calella, no? O en el comerç de Calella. Suposo que la cosa va més per aquí, no?
Bueno,
que la gent s'expressi.
Sí, però és que en aquest cas augmenta l'oferta a Calella, ja ho vaig dir jo l'altre dia. Hi ha productes a l'Aldi que no els ofereixen els altres. Per tant, si augmentem l'oferta, és bo pels ciutadans. Jo l'altre dia ho comentava amb algú, diu, sí, a mi em anirà de pel·lícula. Diu, perquè ara haig d'agafar el cotxe per anar a Pineda, que és on hi ha l'Aldi, que acostumo a anar a comprar coses allà, etc. Vull dir que, no sé.
Què en penseu?
Jo crec que és un tema que s'està polititzant molt i que s'està utilitzant i que en realitat... En aquest cas, no crec que sigui necessària una consulta, però bueno, si la taula de confiança és la que ho fa, no? O,
sí, la, en aquest cas Esquerra, Comuns i CUP, sí.
Per això, és que no li veig sentit, hi ha altres coses que potser sí, però aquesta no li veig el sentit. Crec que és un tema molt polititzat i que s'està utilitzant.
Però sí que és un tema que està molt en boca de la ciutadania.
Sí,
no?
Clar.
Potser perquè és veritat que en parlem dia sí, dia també, no?
Sí, jo, aviam, jo ja m'hem parlat un altre dia aquí, ja fa...
No, i espera-te.
Sí, ja, jo vaig posar una mica els dubtes del que representa posar més, més zones d'aquestes macrocomercials, no? Vull dir, a llarg termini. Però, dit això, els ajuntaments fan dos tipus d'actes, uns regalats i uns altres discrecionals, d'acord? Vale? Si són reglats, l'Ajuntament no pot fer un referèndum. Vull dir, és que està, si està, doncs està, i s'ha acabat. I si tenen els permisos, si tenen els documents per poder-ho fer, sigui l'Aldi o sigui un particular, doncs té tot el dret a fer-ho. Ara, jo et vull fer una pregunta, Joan, perquè quan jo estava allà, no es permetien aquestes superfícies tan grosses a Calella, te'n recordes, tu?
Sí, hi havia una limitació.
Hi havia una limitació molt, sí, molt major de la que hi ha ara, i de sobte això ha canviat, no sé,
sí,
podries explicar una mica?
Bueno, tampoc ho tinc molt fresc, però sí, hi havia, en el seu dia hi havia una limitació, o sigui, per posar superfícies en un terme municipal com Calella, de més... De, ara no recordo si eren 500 o 1.000 metres quadrats, s'havia de demanar un permís especial, és a dir, no tenia competència al municipi.
Jo crec que eren 500, però...
500,
també.
Per això he dit 500, però... No, doncs 500. Ara això sé que al llarg dels anys es va treure, no sé, ara no sé el motiu del per què es va treure. I aquí tampoc sé els metres quadrats que la superfície aquesta tindrà.
Home, suposo que si són 2.800 metres de dret de vol, és la superfície, no? 2.800 metres?
Bueno, aquí Digo? Pot ser planta,
clar, una planta
baixa,
4.
Planta 1, planta 2...
2.800 són una planta o totes les plantes?
Exacte, clar. Ah, clar.
Són totes, totes.
Sí? Superfície de 2.800 metres.
És la suma.
És la suma.
Bueno, en tot cas no serà més gran del que és el pàrquing ara.
No, està clar. Està clar.
No, això no, evidentment.
I perquè la gent també tingui, perdoneu, la impressió del volum que és, no?
Sí, sí. Tota manera, tot això està tramitant-se i encara no s'ha pronunciat la Comissió d'Urbanisme.
Ah, no s'ha pronunciat
encara? No. Perquè em penso que el ple de dilluns hi va.
Dimarts.
O dimarts,
sí,
perdó.
Hi va.
El ple de dimarts hi va alguna cosa relacionada amb això.
Sí,
ah, sí, que algú ha presentat al·legacions i aleshores el ple
crec que...
estimarà o no les al·legacions.
Crec que es desestimen, eh?
Bé, i després d'això se seguirà el tràmit.
Sí, l'última paraula encara la tindrà la Direcció General d'Urbanisme de Barcelona.
De la Generalitat,
bueno,
sí. Doncs
escolta tu, que decideixin i ja està, no?
Sí, sí.
Sí, clar.
Sí, sí.
Sí. Jo per defecte estic a favor de totes les consultes que perdoneu que es vulguin fer, eh.
Sí, no tens una mica d'aigua?
Sí, ja, el que passa que he estat molt constipat.
Molt bé,
encara...
molt bé, sí.
Perdoneu. Sí, estava parlant això, no? A favor de les consultes, però també és veritat que ens estem consultats tan sovint que és complexa, fins i tot el tema aquest de l'Aldi ja va sortir en campanya electoral i també hi van haver...
És que ja fa molt temps que en parlem de l'Aldi, sí.
Llavors, bueno, que encara es vulgui continuar amb el debat, doncs, bueno, tothom és legítim de fer els debats que vulgui, però en tot cas les majories són les que són i jo les consultes populars extraordinàries les guardaria per temes importants de ciutat, de terrenys municipals o d'inversions importants municipals que s'haguessin de fer, no amb coses privades, que en el fons és una declaració d'intencions també, i prou.
I amb el tema de les places de pàrquing, que abans comentava el Xavier Gaset, de fet els comerciants demanaven que aquest pàrquing que hi haurà doncs fos un pàrquing que estigués obert les 24 hores del dia, no? Perquè si només està obert durant les hores que el supermercat està obert, es perden realment moltes places.
Aviam, jo la informació que tinc... és que no és així, no estarà tancat, que ja s'arribarà a un acord o s'ha arribat a un acord amb l'Aldi, per tant, que totes les places de l'aparcament, tant les de, que tindrà Gesvia com les de l'Aldi, les gestionarà Gesvia, i quan l'Aldi no estigui obert, es podran utilitzar. Jo és la informació que tinc.
Això és el que demanaven els comerciants.
Jo afegiria que en els documents que s'han acordat o preacords amb l'Aldi i l'Ajuntament és que l'aparcament estaria obert com a mínim mitja hora abans d'obrir l'Aldi i mitja hora abans de tancar, però no que necessàriament hagi d'estar obert només en aquest interval.
Clar, però això és
horari.
El que no volien els comerciants. És els comerciants el que volen és que estigui obert moltes hores.
Sí, sí, correcte. Clar. No, que això és una cosa de mínims.
Sí, sí.
Com a mínim així.
Sí.
I
però jo penso que es pot arribar a un acord.
Sí, sí,
de
24 hores.
El que passa que el regidor Torres també va dir que el preu de la plaça d'aparcament no serà com el preu que tenim ara a la zona blava, eh?
No, perquè és una...
Serà més car. Serà més car perquè és un pàrquing cobert. I, òbviament, el ser un pàrquing cobert, doncs, clar, incrementa el preu.
I tota la...
El manteniment,
sí,
no?
Sí, la infraestructura que s'ha de crear, tant de personal com de maquinàries i tal, doncs val diners, clar, i allà sempre hi ha d'haver-hi algú vigilant, etcètera, no? Clar, no és el mateix.
Aquesta setmana hem assistit també, déu-n'hi-do quina setmaneta que portem, sí. Aquest atracament en ple centre de la ciutat, amb aquest comercial de joieria doncs, que va ser apunyalat en ple carrer Bruguera. Ahir ens ho confirmava el regidor Torres per 4 atracants que han fugit, que estan en busca i captura. Bé, no sé si voleu dir alguna cosa més del que ja s'ha dit, que és horrorós, però bé, vaja, posar-ho damunt la taula.
Sí, clar, en aquests casos te quedes sense paraules.
Totalment.
Perquè no hi ha paraules per descriure això i estem en una ciutat, en una societat molt canviant i com molt, no sé, agressiva. No acabes de tenir explicació a totes aquestes coses que passen, no? Perquè es veu les persones que van presenciar que estaven per allà, va ser terrible.
Sí, sí.
Aquell home...
A punta de pistola, eh?
Sí, sí, sí. I que anava com un zombi totalment, perquè algú es va... devia agafar les claus del cotxe.
Va haver-hi un heroi, una persona de Calella, sí, que amb molta sang freda, els lladres van deixar el cotxe
en marxa,
i amb molta sang freda els va treure les claus del contacte.
Sí.
Els lladres van acabar marxant amb el cotxe de la víctima, tres, un va marxar corrents.
Sí.
I van abandonar el cotxe aquí a Sant Quirze.
Però, sí, sí. Però, bueno, això suposo que ajudarà, si saben, si tenen el vehicle d'ells, clar, suposo que ajudarà a trobar-los, no? Però bueno, que va ser terrible per la gent que veia aquella persona totalment ensangrentada a mig del carrer dret, que traumàtic, sí, sí. I alhora més o menys que porten els nens a col·le, més o menys.
Sí, entre les 9 i les 10 del dematí.
Quasi tot va ser... Queda sense paraules i, clar, no és entenedor.
Es posa molt últimament també en boca dels ciutadans el tema de la seguretat. Això suposo que no hi té massa res a veure, no?
No, però això, els atracaments i els fets violents n'hi ha hagut sempre. Jo recordo de petit, la meva àvia tenia un quiosco i allà tenia el casso que se'n venien, però...
Ostres, el casso! El casso encara corre
sí,
per internet.
Sí,
no
sí
sé si
corre,
amb
sí.
Suport de paper no ho sé,
no
però
sé.
Digital sí que...
Sí, sí que corre, que... sí.
Aquest era l'Enrique Rubio?
Sí. L'Enrique Rubio.
L'Enrique Rubio era un dels periodistes del
sí,
Casso, i també tenia programes a la ràdio.
Sí, exacte, sí. Era tot un xou, aquell home.
Ara s'ha reconvertit en revistes del cor i altre tipus de xafarderies.
No,
no,
però jo alguna vegada m'arriba alguna cosa del Casso, però en digital. No sé si encara existeix amb suport de paper.
Jo no l'he vist, però amb digital sí.
El cas. Bueno, ara ja tenim molts canals que són El Caso.
Sí.
No?
Hi ha algun mitjà de comunicació
totalment,
televisiu que
totalment,
totes
totalment.
Les notícies és del mateix.
El
sí,
Caso, sí.
El Caso, pels més joves, que no en deuen ni bé sentit a part, no saben, era com si recollis totes les desgràcies que passaven al país, no?
Totes.
Tots els assassinats.
Però les més sanguinàries.
Sí, clar, com més sanguinària millor. Llavors, pues, clar, hi havia un periodista que es deia Enrique Rubio, que era com el director devia ser, però que es va fer molt emblemàtic. I, clar, veies a primera portada pues, tots els malhechores i tots els que havien assassinat i els que havien no sé què, no sé quant. El que no se parlava en aquella època, i segur que n'hi havia, era de violacions. No sé si us recordeu, però no sortia aquest tema. Assassinatos sí, però de violacions no sabíem ni una.
Segurament com que les víctimes eren dones...
Callades, però encara sortien perdent.
Exacte. I abans d'acabar, vull tornar a l'entrevista al Torres amb aquest titular que ens va donar sobre el president Torra, que va dir que era un incendiari. Com ho valoreu, això? ja més en context de país i del que ha passat aquests dies.
Bé, jo no estic total, jo no estic d'acord, ni molt menys. Em sembla que és molt desafortunat dir això del president Torra. Per mi, és un, per mi incendiari és venir a Barcelona, no voler parlar, negar-se a parlar, anar a visitar a un policia, i en canvi els Mossos, que també n'hi havia haver-hi ferits, no van anar a vist de cap ferit dels que van estar, que hi havia ferits de tota classe, perquè n'hi ha refotiment. A més, hi ha també, crec que 60 premsa, gent de premsa ferida. Vull dir que això és molt greu en un estat democràtic. I només va venir a fer-se la foto amb un policia. Ara, ho trobo denigrant, això sí que és incendiari, que remou a la societat.
Va, Joan, què ens en pots dir d'això?
Ai, em fa tanta mandra parlar d'això.
Sí,
que... però és clar...
Però la gent que està hospitalitzada no n'hi deu fer gaire, eh?
No, no, evidentment, evidentment. No, a veure, el que va dir el meu company Josep Torres,
sí,
doncs, bueno, no va ser prou afortunat, perquè no ens hem d'adreçar en els presidents d'una comunitat autònoma com Catalunya o la presidència del govern d'Espanya, encara que siguin funcions, de manera així, diguent-los coses.
Ell va dir que actuava més d'activista, no? Que, sí, que de veure, president, no?
Jo, a veure, jo particularment crec que el president Torra és president de la majoria que l'ha votat, i que en els demés no ens té massa en compte. Dic massa, no és que no ens tingui en compte, perquè el propi funcionament de la Generalitat o d'una administració pública obliga a que ens tinguin en compte tots. Però des d'un punt de vista polític sí, que és un president que ja ho va dir, que ell venia pues, a fer el que pogués per implantar la república, etc etc. Llavors, els que no estem d'acord amb això, doncs, en fi, no és que sigui un president que ens el sentim massa nostre,
i amb
però...
I amb això que deia la Montserrat...
Com per dir l'incendiari, doncs...
I amb això que deia la Montserrat de la visita del president Sánchez a Barcelona, d'anar a veure, en aquest cas, els policies ferits i obviar els ciutadans?
Sí, jo crec que... En fi, que a mi m'hagués agradat que hagués visitat a tothom, evidentment. Ara... Si hi ha càlculs electorals que aconsellen fer-ho d'aquesta manera, jo aquí no hi entro.
Però això no és com un menyspreu a les altres persones?
No sé. El president Torra a vegades no ha estat afortunat amb el que ha dit. Perquè no apreteu els CDRs, clar, són manifestacions que després se li giren en contra, encara que el que... estan dient que volia dir, no, ell no ho volia dir de la manera que se'ls està interpretant, però és una mala, és una manifestació que porta confusió i no està, a vegades no està afortunat. Però dit això, aviam, a mi el que m'ha molestat molt de tota la... a part del Sánchez, que és un... però a mi el senyor Gran de Marlaska, que té un historial de Déu-n'hi-do, això és impresentable. El que ha arribat a dir i el que ha arribat a fer. I el que hem vist és que a vegades sembla mentida que ens expliquin unes pel·lícules quan nosaltres ho estem veient. Estem veient la realitat, estem veient en directe. I ens expliquen pel·lícules que no són. I el senyor Gran de Marlaska en va dir dos de molt grosses. Una, va dir que el pes de la llei cauria per tots els violents independentistes amb penes de fins a 6 anys. O sigui, que tu pots ser, si no ets independentista, pots ser el violent que vulguis, que no et caurà res. Als independentistes, 6 anys. I després va dir que l'Estat tenia el monopoli de la violència. Jo, sincerament, legalment no ho sé, però jo, a mi quan les coses em grinyolen, intento buscar. I vaig buscar els orígens d'aquesta frase i d'aquest valor. I això és d'un pensador, jo diria que és alemany, jo diria que és del segle XIX, que parla de no de la violència, sinó el monopoli de la força, que és diferent. I ho matisa i parla de la força per resoldre... determinades situacions, i aquesta força, evidentment, ha de ser proporcional a el que tens davant. I el senyor Gran de Marlaska no se li acudeix res més que dir que té el monopoli de la violència. A mi em va semblar totalment fora de lloc. O sigui, ell, ningú es pot arrogar la violència com un mandat. Vull dir, em sembla una salvatjada. I aquest senyor, doncs, bueno, en fi, no diré res més perquè amb l'historial que té de
està condemnat 3 vegades, no?
Bueno, condemnat no, li van tombar 3 sentències per vulneració de drets humans.
De drets humans, sí.
Va. Bueno, senyors, hem d'acabar. Se'ns ha acabat el temps. Xavier Gaset, Xavier Arniges, Montserrat Casaus i Jaume Torrent. Bon cap de setmana, bona setmana. Digue, Joan.
Joan Torrent, és que has dit Jaume Torrent.
Ai, disculpa. Ai, és que com que ho faig de memòria, me'n refio de la memòria que em falla. Joan, gràcies. Bona setmana.
Gràcies. Adéu.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Quan les dones anem a la perruqueria, una de les coses que més valorem és un tallat de cabell correctament realitzat i un pentinat que duri. Això ho trobem a Montana Perruqueria. Tallats de cabell correctament realitzats i pentinats que duren, siguin de l'estil que siguin. Montana Perruqueria. Mans en ofici, experiència professional i respecte per a cada tipus de cabell. Montana Perruqueria de Montse Soler, carrer Bruguera, plaça de l'Església, Calella. Montana Perruqueria, pentinats que adoren.
100 regals per als 100 primers.
Com?
Sí, 100 regals per als 100 primers clients de la nova botiga Gist. A més, sortejos, descomptes especials i moltes sorpreses a la festa d'obertura. T'ho perdràs?
Obertura el 2 de novembre de Gisc Santa Susana. Espai Susana, al costat del Carrefour. Carretera Nacional 2, quilòmetre 673,61. El 2 de novembre. Gisc, escandinaus en descans i llar.
A Sant Pol de Mar hi ha 2 restaurants amb el mateix nom, però en entorns diferents. Restaurants Banys Lluís, l'un a la platja i l'altre a la Riera. Restaurant Banys Lluís, a la Riera de Sant Pol de Mar.
Esmorzars, servei a la carta, menú diari i paella tots els dies. Al migdia, menú diari de dilluns a divendres per 15 euros, excepte festius. I cap de setmana i festius, menú migdia i nit per 35 euros.
I entre les seves especialitats destaquem els escamarlamets i gambetes de la Llotja d'Arenys, tàrtar de tonyina, paella de llamàntol, els vins i caves i les postres casolanes. Restaurant Banys Lluís, a la Riera, carretera de Sant Cebrià 3, Sant Pol de Mar.
Molt a prop de la Nacional 2 i de la sortida de l'autopista. Obert cada dia des de les 8 del matí.
Informació i reserves al 93 760 32 92.
Recte final de la ciutat d'avui, 10 minuts i les 12. Dolors Lleuri, molt bon dia.
Bon dia, Sònia.
Amb l'avanç de l'informatiu de la una, què tenim per avui?
Doncs mira, un divendres que se'ns ha girat feina. Avui hem pogut tenir la confirmació que hi haurà ple la setmana que ve. De fet, ja ens ho confirmava l'altre dia el portaveu del govern, el Josep Torres. No sabíem quin dia celebraria. Doncs bé, s'ha convocat per dimarts de la setmana que ve un ple municipal, una sessió amb caràcter extraordinari. Ja sabíem que hi aniria la modificació de les ordenances fiscals, és a dir, d'impostos i taxes. No sabíem en quins termes, tampoc ens ho va voler desvetllar el portaveu del govern. Doncs bé, avui ja Ràdio Calella Televisió doncs pot avançar que la modificació es preveu, es planteja per part del govern, una modificació a l'alça d'impostos, diguéssim, els més generalistes, per exemple, la contribució, que és aquell que, vaja, tots els ciutadans de Calella que tenen una propietat, doncs han de pagar, una modificació a l'alça d'una mitjana del 5,3%. Es planteja aquesta modificació de les ordenances per tal que, segons defensa el govern, poder quadrar el pressupost de l'any vinent. I per què? És una mica, deixa'm que sigui una mica, que m'expliqui una mica, sí, amb això. D'entrada, el que es preveu que hi hagi de cara a l'any que ve és un augment del sou del personal funcionari. És una revalorització que en aquest cas ve determinada pel govern espanyol, pel govern de l'Estat, doncs que s'ha d'aplicar també aquí a l'Ajuntament de Calella. Segur que les administracions locals depenen directament del que és l'estructura de l'Estat. Hi ha aquest tema, també una aplicació dels resultats de l'estudi de valoració de llocs de treball de l'Ajuntament, un estudi doncs, que s'ha estat fent aquests últims mesos, que doncs, el que determina és quina és la funció que fa cadascun dels treballadors, amb quina categoria laboral ha d'estar això recollit, i també doncs, per poder aplicar aquesta revisió, aquesta valoració dels llocs de treball, doncs també l'Ajuntament necessita tenir més ingressos i és a partir de l'augment dels impostos com espera tenir els ingressos per tal de quadrar el pressupost. En concret, la xifra que s'ha de quadrar és de gairebé de poc més de mig milió d'euros, uns 503.000 euros, el que es planteja treure d'aquest augment dels impostos per cobrir aquesta previsió també d'augment de despeses. Això és un dels punts a l'ordre del dia del ple de dimarts vinent. N'hi han dos. L'altre és el que porta també el govern municipal, en el que proposa desestimar les al·legacions que s'han presentat en contra del projecte de l'Aldi. Dues al·legacions en concret, una doncs, que ha signat a Calella en Comú, el partit de l'oposició, i l'altra, que ja ho hem comentat aquí, i justament torna al teu programa, l'al·legació que havia presentat l'Associació de Comerciants, sí. Oi? Doncs bé, en el ple de dimarts el que proposa el govern és desestimar-les, per tant, no acceptar les al·legacions, els motius pels quals doncs, aquestes dues, aquesta entitat i també el partit doncs, rebutjaven que tirés endavant aquest projecte i, per tant, el conveni entre l'Ajuntament de Calella i l'Aldi per donar via lliure a aquesta implantació del supermercat amb totes les derivades, doncs, obtindria finalment llum verda per poder-se executar. Aquest és l'apartat polític que avui explicarem. No sé si m'he explicat prou bé, ho farem a l'informatiu d'aquesta primera part de caire més polític, d'informació política de l'edició d'aquest migdia. Avui també parlarem d'altres coses més socials, més culturals, com per exemple de la castanyada de l'Espai Caixa, sí, que es farà aquesta tarda. També d'un taller de Halloween que estan preparant per la setmana que ve des de l'Espai Jove, que també volen celebrar doncs, Tots Sants i en aquest cas doncs, el Halloween, que és aquesta festa importada dels Estats Units, que també es vol celebrar amb aquestes activitats doncs, que està ja impulsant l'Espai Jove des de Can Saleta. També parlarem de la marxa de resistència La Llopa, que es disputa aquest diumenge, que ha millorat la xifra de participants respecte l'any passat. Hi haurà 260 persones.
Déu-n'hi-do.
Vaja, caminant, corrent o com vulguin pel que és l'entorn natural de Calella aquest diumenge. Des de l'organització ens deien doncs, que a banda d'estar molt contents per la xifra, sembla que també les previsions de bon temps per aquest cap de setmana també han donat un impuls a aquest nombre d'inscripcions que es tancava ahir. Una marxa doncs, que resultarà molt atractiva pels participants que venen de fora de comarca, que són la majoria, perquè podran descobrir els paratges del Montnegre, que és un dels principals atractius que tenen aquestes. La Llopa de 54 quilòmetres i la Llopa petita de 34.
Déu-n'hi-do, diuen petita, 34, déu-n'hi-do.
Sí, també recordarem que hi ha canvi d'hora aquest dissabte,
molt
Sònia.
Molt bé, Dolors. Bon cap de setmana.
Gràcies, igualment.
A la una, la Dolors Lleuri, la Nomi Esteve, l'informatiu. Acabem amb la música de la Katy Perry, aquesta cantant americana, que avui fa anys, és del 84. Que tingueu un feliç cap de setmana. Dilluns ens hi tornem a posar, com sempre, als vols de les 10 i 4. Adéu-siau! Us ha parlat Sònia Muntanyola. Bon cap de setmana. Adéu. Swish, swish, bish. Your game is tired, you should retire. You're bad as cute as an old coupon expired. And karma's not a liar, she keeps receipts. So keep calm, honey, I'ma stick around for more than a minute. Get used to it, funny my name keeps coming at your mouth. I stay winning, lay 'em up like
Swish, swish, fish. Another one in the basket.
Young Money.
But they don't know what is what. They just what is what. But they don't know what is what. They just strut. What the fuck?
Pink Ferragamo sliders on deck. Silly rap beef, just give me more checks. My life is a movie, I'm never offset. Me and my amigos, no, not offset. Swish, swish, ah, I got them upset. But my shooters, I make them dance like dubstep. Swish, swish, ah, my haters is upset. Cause I make them, they get much less. Don't be trying to double back. Despise you. Yeah. All that fake love you've shown couldn't even disguise you. Yeah, yeah. Went, went, Nikki getting tan. Mirror, mirror, who's the fairest bitch in all the land? Damn, man, this bitch is a stan. The generous queen that kiss a fan. Ask her by, I'ma be riding by. I'ma tell my big Z, that's the guy. A star's a star, the heart, they never thought the switch guard would take it this far. Get my pimp cup, this is pimp shit, baby. I only rock with Queen, so I'm making hits with Katie.
Swish, swish, bish. Another one in the basket.
Just strut. What the?